Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Ara més que mai, la ràdio està a casa. Ara més que mai, la ràdio és la millor informació i la millor companyia.
Molt bon dia, salutacions especial des de Ràdio Vila-real, és una servidora, Susana Pérez. En tots vostès, dimarts 31 de març, quin mes més llarg, eh?
Bon dia, un dia més, en este dimarts en el que encetem esta edició esportiva en la que intentem buscar i contar-vos tot el que és actualitat, novetat i notícia en el Vila-real Club de Futbol.
Ràdio Vila-real, com sempre, la teua ràdio. Tot anirà bé. Junts.
Molt bon dia, salutacions especials a una servidora, Susana Pérez. Abril 3, divendres. Bon dia, no, Montse?
Molt bon dia. Bon dia, Susana. Bon dia a tots.
Bon dia, Txelo.
Bon dia.
Bon dia, Maria Ventura.
Bon dia a tots i totes.
Qui ens parla primer, Montse o Maria?
Bueno, jo, si voleu, que avui és divendres de Dolors. Divendres de Dolors és el que... Bueno, preparar ja per lo que és el dia de la Setmana Santa. Enguany ho tenim un poc complicat, difícil, estem en quarantena, no podem ixir, aixina que la Pasqua no, però se poden fer mones, se poden fer pastissets, que és lo tradicional de
espera, que esperem a Resurrecció i entonces ja arribarem a les mones i als pastissets.
Bueno, però és la setmana que ve, se fa la setmana que ve.
Què tens ganeta? És hora de menjar i tens ganeta?
No, 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 per això, però este cap de setmana les iaies aprofiten per a fer els pastissets. Seria de normal si estiguem en una situació normal, per al dijous i divendres, que se fa la professó i se menja antes d'anar a veure la professó.
Lo que jo vos diga, què te fam? Què te fam?
No, no.
Jo la mona me la minxe el diumenge.
El diumenge sí, però el diumenge,
el divendres jo no me la, encara no me menxe coca, no? No. El divendres sant? Jo crec que no, Montse.
Bueno, pues jo...
T'estàs anticipant, pues
no,
me pareix
no, no,
a mi.
No, 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 no. Teniu que elegir lo que és la tradició i és aixina.
Gastronòmica, la tradició gastronòmica.
Claro, claro. Se mengen antes d'anar a veure les provessons, que és el sopar. A que sí, Txelo?
Sí, aixina és. Així al poble, és almenys és costum,
claro,
de...
Claro. Divendres de Dolors o divendres de Passió és el divendres anteriors al diumenge de Rams.
I entonces vos mengeu els pastissets, no?
És de cap de setmana,
claro,
no?
Claro, com a Quaresma, divendres no se pot menjar car, hi ha abstinència, aleshores, pues, a Vila-real n'hi ha costum de menjar...
En espinacs, pastissets
de peix, en espinacs,
estem parlant de les panais que es diuen,
sí,
en les panaderies.
De les panaderies, sí.
Ah, és que cada població té un nom.
Espera't. Jo és que me n'estava anant a les mones, al dolcet...
Sí, no. La mona se menja diumenge i dilluns. De tota la vida, bueno, jo tota la vida que m'anava a les
masets... Sí, però masets, quan m'han sentit, sí, veuràs, sí. Maria i jo, quan hem sentit tant Maria, digues...
Clar, jo m'he imaginat a la Pasqua anant-me amb els meus amics i els meus pares i la meva família a menjar-me la mona de xocolata...
Però això t'ha dit jo, abans d'anar a veure la professora, entonces se menja... Això és el sopar.
Sí, però en alqueries li diem panaetes, no? Les panaetes de verdures.
Pastissets de verdures.
Sí, també. Panaetes, pastissets. N'hi ha de peix, n'hi ha de atú, n'hi ha de...
De ceba, també.
De ceba, de tomaca...
No, i jo veig que teniu totes fam.
És l'hora, és l'hora. Un vermut, així no mos vindria res mal. Vale,
pues enguany...
Ui, les redes socials en això, te echo de menos. Te echo de menos las patatas bravas, te echo de menos el bocadillo.
Home, jo tinc un amic que en vegades de fer videollamades fa birrallamades. I jo dic, ah, això està molt bé, birrallamades.
Bueno, veus, cada un.
Si vos
I el diumenge, perdó, Susana, el diumenge és diumenge de Rams.
Clar.
O sigui, és divendres de Dolors avui i és el divendres anticipat a, al diumenge de Rams.
Quasi, a Vila-real tenim una iniciativa molt xula, que és fer un concurs de palmes a través de les redes socials, que jo crec que això és molt divertit, perquè en les coses que tenim a casa podem fer-ho i passar-ho bé i disfrutar també un poquet d'aquest diumenge de Rams diferent, no?
Jo penso que és un moment en el que ens toca a tots tindre iniciatives confinats a casa, coses que han viscut des de que han nascut, d'una manera, enguany la Setmana Santa i la Resurrecció, la Pasqua la viurem de forma diferent, per tant tindrà que ser una Pasqua diferent.
Però està molt bé perquè de normal tots els anys la gent és a se'n va a unes altres poblacions de festa, a viure la Pasqua. Enguany el que farem serà estar a casa, estar en els fills, en la gent volguda de casa, de ta casa, i bueno, se pode, és una Pasqua diferent que se farà enguany.
El que ens diran les poblacions que anem a parlar és com cada un com celebrarà la seva Pasqua, la seva Setmana Santa, que en este cas en Vila-real sí que hi ha una iniciativa que se farà, tamborraes i demés que se faran en els balcons, però abans d'això anem a conèixer les últimes notícies, Maria.
Sí, perquè l'actualitat mana i és que a la Comunitat Valenciana ja hi ha 6.624 persones infectades amb coronavirus i 511 que han faltat des de l'inici de la crisi sanitària. Des d'ahir hi ha 307 nous casos. Les dades per província serien 43 infectats a Castelló, 125 a Alacant i 148 a València.
Ahir va ser el dia més dur des de que estem en quarantena, perquè ahir van faltar 950 persones, quasi 1.000 persones en 24 hores. O sigui que de la, el que és científic, la gent antes diu de la curva, és ahir va ser un dia dels més alts.
Sí, però ja es comença a dir en redes socials que s'estan estabilitzant els contagis, però encara això el govern sí que planifica allargar el confinament fins al 26 d'abril.
Sí, el dissabte serà, no sé què penseu, el dissabte de normal el president del govern Isa a comentar lleva, no podem veure cine de barrio, és el que diuen, i entonces ell Isa a dir si se allarga la quarantena o no s'allarga. Entonces supose que demà
lleva... Bueno, pues el que vulga que s'espere un rato per després veure cine de barrio, però sí. En teoria encara no sabem exactament la compareixença del president del govern quan serà. Estem esperant, que això sí que és un tema que se té que agarrar un poc en cuidado, perquè si s'adopten noves mesures o no. Tenim alguna altra notícia més?
Sí, exactament així a la Comunitat Valenciana, perquè la Generalitat aprovarà ajudes per als treballadors afectats pels ERTEs en un ple del Consell que celebrarà el pròxim dia 10 d'abril, el divendres sant. Segons ha informat la Generalitat en un comunicat, s'aprovaran aquestes ajudes, no? Per a reactivar l'activitat econòmica i que no la crisi no siga tan dolenta.
Anem a sentir ara com funciona Càritas Almassora. Una entrevista que li van fer, Maria.
Sí, perquè hi ha moltes activitats i moltes coses que fan mitjançant Càritas i és bé que coneixem tot el seu funcionament.
I aprofitant que estarem en Almassora, després tindrem a Javier Mollà, que és el regidor d'Almassora, que també ens informarà i ens contarà a l'última hora de com està en aquest moment Almassora i després d'haver patit esos quasi 250 litres d'aigua que van caure en aquestes últimes dos dies de pluja. Anem a publicitat i els deixem en Càritas Almassora.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detención de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Y asistencia 24 horas low cost.
Óptica Villarreal muestra su compromiso y concienciación con la salud de todos debido a la situación actual del COVID-19, por lo que nuestro centro permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Atenderemos solo urgencias, previa valoración telefónica, para así contribuir a preservar la salud de nuestros pacientes. Teléfonos de atención al cliente 605-311-717 y 608-496-179. Yo me quedo en casa.
Ens n'anem fins a Almassora, on ara anem a parlar amb el director de Càritas Interparroquial d'Almassora, Enrique Costa. Bon dia.
Bon dia, què tal?
Bé, et voldríem preguntar des de Ràdio Villarreal que ens informes, perquè sabem que ahir al centre dueu molts projectes d'infància i d'adolescència, i sé que els vostres treballadors socials bé, estan treballant també telemàticament perquè aquests projectes continuen endavant, no?
Sí, bueno, anem a veure. Així, jo vull explicar abans de res de que Càritas Interparroquial és, com totes les poblacions, la Càritas que reunís a totes les Càritas parroquials, ¿vale? I és on se centralitzen normalment totes les ajudes que les Càritas parroquials van qualificant i remitint-nos, ¿vale? Entonces, ahí en Càritas Interparroquial també recibim les peticions d'ajudes de famílies i de persones que necessiten, que venen derivades dels serveis socials de l'Ajuntament, ¿vale? Entonces, tot això ho explico perquè Càritas, la gent pensa que només és un reparto d'aliments, una rebossa d'aliments i s'acaba. No, Càritas és molt, molt més. Càritas té en Almassora concretament dos projectes que se diuen Projecte Llum. Un és d'infància i l'altre és de dones. Entonces, tenim un grup de voluntaris i, a més, uns treballadors socials contratats per atendre aquests projectes. Els projectes consisteixen en atendre primer que res a les dones que estan en perill d'exclusió social, que estan, pues, en fi, víctimes de maltracte i de més, que puntualment pues, els assistents socials pues, els orienten periòdicament totes les setmanes, venen quasi totes les dies al centre i allí pues, els intenta formar i ajudar psíquicament perquè superen un poc el trauma que pobres estan sofrint. ¿Vale? Després el projecte Llum Infància, pues, molt similar, però en crios. Els col·legis del poble ens van derivant els xiquets que estan en famílies desorganitzades, desestructurades, crios que tenen problemes d'adaptació, i entonces, pues, en tot l'equip de voluntaris, que tenim un equip de voluntaris magnífic, que són pràcticament en els crios, pues, són tot mestres jubilats que tenen una experiència enorme i una professionalitat que envidiable. I entonces, dos dies a la setmana se fan per les vespres cursos per a aquests xiquets, per ajudar-los a repassar les lliçons, a fer els deures si tenen que fer deures, també per ajudar-los psicològicament. En fi, intentem en la medida de lo possible i sempre de les nostres possibilitats, és natural, que també són limitades, pues ajudar a les persones. Mira, Càritas no és una ONG. Càritas no és una organització benèfica. Càritas és Iglesia. I és l'organització a través de la qual la Iglesia deriva tota la caritat i tot el afer social que necessiten les persones. ¿Vale? Cuidado, estic parlant de persones, no estic parlant de religions ja, no estic parlant... A Càritas s'ajuda i se presta la màxima col·laboració a totes les persones que venen a ajudar-los, a demanar ajuda. A ningú se li pregunta de quina religió és. El simple fet de ser persona mereix tot el nostre respecte, se li ajuda en tot el que podem, i de la forma més digna possible.
I com estan vivint aquesta situació davant de la crisi sanitària?
Pues després ve entre altres funcions, pues, efectivament, ja t'he dit que no és sols el repart d'aliments, el repart d'aliments és una funció important. Habitualment estem repartint aliments setmanalment sobre unes 30 famílies, que són les famílies que les parròquies ens van derivant, que van qualificant. I entonces, quan ens deriven, ens diuen el número de membres que són de la família, si n'hi ha crios, si no n'hi ha crios, d'una edat o d'una altra, perquè nosaltres l'ajuda d'aliments la donem proporcionar a les necessitats d'aquesta família, de forma que no se li donen molts quilos d'arròs i no li se donen llet. Pues no, li se donen 3 quilos d'arròs i potser pues, 12 litros de llet, dependís el número de crios que tinguen i això, ¿vale? Bueno, però ara ha vingut la necessitat del virus, del coronavirus, que diuen.
Sí.
Bueno, pues això les necessitats s'han acumulat. S'han acumulat i resulta que serveis socials de l'Ajuntament ens està derivant moltes famílies que necessiten ajuda. Entonces, si teníem habitualment a unes 30 famílies, pues ara habitualment ja són o menys 60. Estem totalment desbordats. Teníem previst fer l'operació Kilo. L'operació Kilo és voluntaris i sent per tots els supermercats a demanar menjar per fer la despensa. Bueno, pues aquesta operació, per degut del virus, no han pogut celebrar-la. I entonces la despensa la tenim que ampliar perquè les famílies tenen necessitat real de menjar i n'hi ha que ajudar-les. Entonces, pues, hem demanat ajuda a organismes oficials conforme a l'Ajuntament, i l'Ajuntament, pues, afortunadament, l'Ajuntament d'Almassora s'està portant magníficament, ens ha col·laborat en un crèdit per a poder comprar aliments, i ens envia inclús voluntaris per fer els repartos, perquè, claro, els voluntaris nostres normalment són persones majors, són persones que ara tenen molt de riesgo.
Claro.
I, claro, entonces, pues, salvo els joves que tenim, pues, han tingut que recurrir a que l'Ajuntament, que tenia una bolsa de voluntaris, pues, mos havia voluntaris per reforçar el reparto de la vida.
Enrique, si n'hi ha gent que vol ajudar i vol ser voluntària, què tindria que fer? Ficar-se en contacte o anar a la sede?
Pues, conforme vulga. Si el resulta més còmode vindre a la sede, nosaltres, de fijo, en la sede estem els dimarts de matí, que és quan se fa reparto d'aliments, els divendres de matí, que també se fan reparto d'aliments, i el dijous per l'esprar, que és quan se acollís a les famílies per qualificar-les i veure les necessitats puntuals de cada família. Se pot posar en contacte, poden vindre a la sede, o se poden posar en contacte o bé en el párroco de la seva parròquia, i de seguida derivarà a on tinga que derivar, o en qualsevol voluntari que coneguen i donarà tota la informació perquè puguen vindre a ajudar-nos.
I Enrique, vull dir també
el que estava dient, que no era simplement el reparto d'aliments. Bueno, pues, Càritas està formada, pues, conforme diem, les parròquies formen la interparroquial i les interparroquials de tots els pobles formen la diocesana. En la diocesana mateixa, pues, avui mateixa s'està fent en el albergue, s'està acollint a gran quantitat de persones sense techo, se'ls ha donat per poder que puguen dormir, s'està donant aliments totes les dies, i, en fi, s'està repartint aliments inclús a famílies, a persones majors que no poden eixir de casa, se va algun voluntari en la bossa a portar-li-ho a casa perquè no tinga que eixir, en fi, dins de les nostres medides i de les nostres possibilitats, que al principi ha dit són limitades, pues estem ajudant a tots els que ens demanen. Ja ho dic, sense ninguna expulsió, sense demanar, si són d'ací, si són d'allà, són persones que tenen necessitat i de la forma sempre el més digna possible, de respectar a les persones, se'ls ajuda a tots sense ninguna distinció.
S'estan encontrant en casos molt greus?
Pues de veritat que sí, perquè una de les conseqüències de que afectara, pero que más el virus estancar es grupos escolares, ¿vale? Claro. Entonces, tú sabes que en los grupos escolares está el comedor escolar, ¿vale? Bueno, pues de momento se va a tancar el comedor escolar y se van a quedar alrededor de 40 o 50 chiquets sin ese comedor. 40 o 50 chiquets que son de familias, ¿eh?, que realmente necesiten ayuda, ¿vale? Entonces, hasta que la Generalitat parece que ha pogut resoldre el tema del bono para poder comprar aliments, no sé si és un bono que us ha donat ara de 60 euros perquè durant el mes puguin comprar aliments pels crios, bueno, pues, hasta que això s'ha posat en efectiu, pues, han tingut que cobrir i se parèntesis de necessitat. Què passa? Que no sols demanaven els xiquets, sinó que les famílies i els crios també eren famílies necessitades. És a dir, que entre una cosa i una altra estem realment desbordats.
Sí.
Estem demanant ajudes a empreses particulars, de supermercats, estem demanant ajudes d'empreses d'alimentació, que en la medida de lo possible, si tenen algun excedent, o si no és excedent, perquè en realitat el que n'hi ha que repartir no tenen que ser coses que realment sobren i que no les vulguem. Les persones necessiten tenen les mateixes necessitats que tenim per qualsevol família i qualsevol persona.
Pues sí, és una gran labor la que estan desempenyant des de Càritas.
M'agradaria que un dia vinguéreu i vegéreu in situ com s'organitza, sobretot, i jo vull donar gràcies des d'ací, el suport a les persones benefactores que econòmicament i en qüestió d'aliments i això ens ajuden, però per suport a tots els voluntaris. Este equip de voluntaris que tenim, que avui per avui s'estan arriesgant la vida, que s'han fet les mascarilles, que s'han fet els artilugios de visera, en fi, que estan allí, això és encomiable, això n'hi ha que veure-ho, n'hi ha que veure-ho. I és una labor que jo he dit que la Iglesia està fent totalment silenciosa, no està fent propaganda, no, simplement està ajudant a tots els que venen per el fet de ser persones. I avant.
Pues bé. Pues moltes gràcies, Enrique, per haver-nos contat tot el que esteu fent i moltes gràcies, de veritat.
Pues gràcies a vosaltres per haver tingut l'atenció de recordar-se de Càritas i d'esta forma possibilitat de que molta gent que sap que està Càritas per ahí, però en realitat no sap ni el que és, pues almenys en aquestes explicacions que jo vos he fet pugui tindre una idea.
La veritat és que sí.
Sí, en fi, i demanar també que les persones que puguen ajudar-nos, pues, que ens ajuden un poc. Doncs
pues bé, vos desitjo el millor i anem parlant, d'acord, Enrique?
Molt bé, Maria. Vos invito perquè vingueu el dia que vulgueu de reparte d'aliment,
sí,
perquè ho veure, les famílies convenen, com els atén puntualment, i ho organitzat que va tot.
D'acord. D'acord, me ho apunte. Pues no res. Moltes gràcies. Adéu.
Adéu, adéu.
Mare, centros de educación maternal. Los tiempos están cambiando y en Mare nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos a tu lado ahora de manera online. Información y consultas, teléfonos, web, Facebook e Instagram. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y las profesionales de Mare avanzan contigo. Cristalería Brock quiere mandarles un mensaje de fuerza en estos días tan difíciles y unirse al grito "Yo me quedo en casa". Infórmate en el 609-679-593.
I ara també volem saber com ha acabat tot aquell bueno, tota aquella mare magnum que venia a veure també a Almassora, entre ahir i després ahir. I per això parlem amb Javier Mollà, regidor d'Almassora. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Què ens pot contar de com... De les coses que van veure? Que van veure en imatges, aquestes cases inundades, aquestes persones que tenien que anar a rescatar... com van veure... Com se va viure des de la població d'Almassora?
Molt bé, pues jo te conte. En primer lloc, pues, bueno, durant tota la nit va estar plovent moltíssim, a poble uns 150 litres metre quadrat en 24 hores, encara que hi ha gent de la zona que tenien aquests polímetres personals, i ens van dir que des que va començar a ploure el dilluns fins al dimecres, pues van ploure, segons ells, quasi 250 litres metre quadrat. Evidentment, això fa que tot el sistema de bombeos que tenim nosaltres en la playa pues fora insuficient, i entonces, claro, pues tota aquesta acumulació d'aigua, pues com tenim el muro que fa tapó, pues claro, se van inundant tota la zona, bueno, les imatges eren tantes que se van pogut veure moltes vegades per la tele, pues bomberos que han tingut que anar a rescatar pràcticament a unes 15 persones en la zona de la playa i portar-les a les seves primeres residències en el poble. Dentro de l'Ajuntament teníem preparat també el que era el centre de la tercera edat, pues per si acaso feia falta pues, que poden dormir en el centre de la tercera edat, però això no va poder, no va fer falta perquè la gent tenia una primera vivienda en el poble i van a casa de familiars o a casa d'ells en el poble.
En el cas de la gent que estava confinada, va poder, perquè clar, també hem sabut que l'alcaldessa d'Almassora demana permís al govern per a que puguen anar a la platja a veure els destrossos que s'ha fet, no?
Claro, sí, evidentment, pues, va ser un dia que tots els mòbils, WhatsApp, telefonades, la gent volia, pues, el consell es preguntava si se podia anar, o pues, a la policia local, si podien desplaçar-se a la primera vivienda pues, veure el mal que tenien o treure àvia. Evidentment, claro, pues nosaltres el que tenim que dir és que hi ha una alerta i claro, no se pot circular si no és una cosa essencial. Entonces, claro, se va fer la consulta a la subdelegació i tenen esperant que mos contesten. Entonces, que pensen que podia habilitar-se pues un permís especial, pues no sé, que anar a una persona a la playa, poder visitar la seva vivienda, fer fotos i poder després pues, trasladar-lo al seguro, pues donar part dels anys que ha causat aquesta inundació. Bueno, això és un tema que depèn de su delegació si permetís o no permetís baixar a les segons vivendes, que hasta ara està prohibit per la llei per l'alerta.
A hores d'ara encara no se sap si els han donat el permís o no, no?
No, a hores d'ara no sabem res. Encara no ens han comunicat res. Jo sí que volia pues, donar un poc les gràcies pues, un poc a la gent per la paciència que ha tingut i també pues, a tot el servei de policia local, bombers del Consorci Provincial de Diputació de Castelló, a la gent nostra del Servei Municipal de Manteniment i Logística, que ha estat treballant, vamos, de dia a dia, per aconseguir que pràcticament en 24 hores estiguera pues, tot el que és la playa pràcticament ja transitable i quasi en la normalitat del 98%.
En la població d'Almassora també hi haurà cases inundades?
No, en la playa no, en el poble no hi ha hagut ninguna afecció. No, sobretot ha sigut en la playa d'Almassora, en la zona del Benafelí, la zona del camí en blanc, la zona del camí català, que són les zones pues, que estan un poc més baixes, i és on s'ha acumulat pues, tota la gran quantitat d'aigua.
Una altra volta desastre que hi ha hagut a la playa d'Almassora se sumarà a l'anterior desastre que van patir, no?
Pues sí, entre el temporal, primer va ser en octubre el Dana, després va ser el Gloria, ara en gener o febrer, i ara vamos a tocar otra vez, pues tota la ploguda d'esta, vamos, és que dicim de una fiquem a una altra. Realment, pues claro, la gent està pues, un poc enfadada, perquè claro, veu temps de molt poc de temps, pues, han tingut pues, dos desgràcies, no? Pues, va ser la mala que va saltar i ara pues, ha sigut les fortes pluges. I claro, pues, al final la gent també pues, té paciència, però al final també pues, no comprèn com cada dos per tres sempre tenim aquests problemes.
En la platja d'Almassora n'hi ha gent que viu tot l'any?
Sí, sí, evidentment. Hi ha una zona, per exemple, que és el camí Montblanc i el camí Catalans, pues pràcticament ahí viuen a millor pues, 2.500 persones viuen durant tot l'any en la playa, i després en altres zones evidentment també hi viu gent, però ja són vivendes més separades, ja no són adossats com el que hi ha en el camí on blanqui catalans.
A hores d'ara, tenen dades de la gent, parlant del Covid-19, tornem al Covid-19, tenen dades de la gent que hi ha infectada en el Masora?
No, nosaltres a nivell local no tenim, nosaltres des de Conselleria no mos passen la gent que n'hi ha en el poble afectada pel Covid-19. Sí, pues sabem quan les represes, sabem quan hi ha en la provincia de Castelló, però a nivell local pues no sabem. Pues coneixem a gent que pues està ingressada, coneixem gent que està en quarantena en casa, però realment els datos oficials pues no sabem. No se faciliten.
I els centres de salut se han reubicat, és a dir, s'ha tancat algun centre?
Sí, s'han tingut dos centres de salut, és el Pio 12 i l'altre que tenim en el carrer Sant Pere, i els dos, el més nou, que és el de Pio 12, s'ha tancat i s'ha concentrat tot en el laboratori de DNA tota la vida, que està ahí pues, fa molts anys, i és el que pues, funciona les 24 hores.
Uh-huh. Famílies que hagin fet ús del bono del menjador, vostè té coneixement?
Bueno, sí, nosaltres se va decretar el tancament de lo que era el escolatge, pues vam ficar a pensar quanta gent n'hi havia, quants xiquis n'hi havia en el tema de l'ajuda del comedor i tot això, i entonces, pues, entre serveis socials i col·legis, pues, va fer una relació i automàticament pues, es van donar l'ajuda pues, corresponent perquè en queden. I ara pues, se torna a reunir, crec que és avui, s'ha reunit ja el comitè de valoració d'ajudes socials. Uh-huh. Per veure un poc com està el tema i implementar inclús més ajudes.
Al poble del Masora li ha arribat el material sanitari que dels avions que han aterrissat en material.
Sí, ahir va vindre de la Diputació, van portar un mascarilles, ulleres, guants, pues, proteccions proteccions personals tant per la policia local que està treballant i el de canyó, com a servei MSL, que el teníem al carrer per l'emergència que tenim, i per treballadors de l'Ajuntament que estan un dia pues, treballant igual.
Saps si hi ha hagut moltes multes en la localitat per no respectar el confinament?
Pues el que sigui de la setmana passada, crec que eren unes 38 denúncies.
De moment no té dades de lo no, que és esta setmana.
Aquesta setmana no, normalment ara tot ja tenim una videoconferència i això suposa que tindrem més informació. Tu tampoc anem a l'Ajuntament.
Li preguntava això, com fan per atindre vostès informació de l'Ajuntament? És a dir, suposa que per videoconferència, però de cada quant de temps?
Normalment, pues mira, jo, per exemple, jo alcalde s'estic pendent tots els dies, perquè no hi ha diàriament pues, com està el tema en el Consell de Serveis Públics, pues, com està el tema de la playa, pues, també estic parlant de tots els dies, i avui sempre a les 12 pues, ara tenim reunió amb tots els portaveus dels grups polítics. Uh-huh. Perquè la setmana que ve ja tenim també comissions i entonces anem a preparar pues, totes les comissions, van a ser totes pues, virtuals, diguem, no? Per videoconferència, ¿vale? I entonces tenim que preparar un poc pues, com va funcionar. I després també tenim que pensar que pues, el dia, no sé si és el dia 20 i pico, també tenim el pleno. Uh-huh. I bueno, pues, també tenim que anar a pensar un poc que pues, si a casa en aquella fecha encara estem en alerta. Uh-huh. Pues, tenim que anar també preparant un poc pues, per fer el pleno per videoconferència.
Javier Mollà, regidor d'Almassora, moltes gràcies per haver atès el telèfon. Diguem.
Jo vull donar les gràcies. Perquè hi ha molta gent que s'ha presentat voluntària per ajudar-nos en el que faci falta. Així que hi ha un grup de gent que està fent unes mascarilles de plàstic que s'han cedit a la policia local, a la Guàrdia Civil, als treballadors de la residència de la tercera edat que tenim, i ara sé que estan fent més mascarilles, inclús portar-les al laboratori per sanitaris. Pues donar les gràcies a tota aquella gent que voluntàriament i altruistament pues, m'està donant pues protecció per als treballadors.
Mire, m'ha dit sobre la residència de la tercera edat, i com vostè sap que és un tema d'actualitat, en la residència d'Almassora s'ha donat algun cas?
No, que jo sap, nosaltres el que se'n sabíem a fitxa d'avui, no hi ha ningú cas de persona que hagi tingut el Covid-19 ni res, a fitxa d'avui.
Uh-huh. I gent que s'hagi, per exemple, els familiars que hagin expressat la seva preocupació a l'Ajuntament?
Home, evidentment, la gent pues, està preocupada, però pues bueno, que bien que si a fecha de hoy no ha entrado el COVID y la residencia, pues yo creo que se están haciendo las cosas perfectamente. De fet, en el moment que se va detectar l'alarma, ja se van, inclús antes ja se van prendre mesures perquè els familiars no puguin entrar a la residència, uh-huh. Se va blindar un poc l'accés a la residència, només als treballadors, en EPIs, i, vamos, se va ficar totes les mesures que teníem al nostre abast perquè sabien que era un, pues, era un, pues, les persones que podien ser més sensibles a aquesta enfermedad, uh-huh. Vam intentar blindar totalment perquè no entrara aquí.
Quantes residències n'hi ha a Almassora?
Pues a Almassora n'hi ha dos, una que és pública, que és la residència tercera de Vicente Aguilar, i l'altra que és una residència que està en el darrer mur, que és de la, que és de la Consolació, és privada. És privada.
I a l'hora de donar dades o a l'hora de tindre informació, tenen algun tipus de diferència entre la privada i la pública?
En principi, no. En principi, serveis socials és el que porta el tema de comunicació entre les residències, i quan se fiquen en contacte amb ells per informació, pues, s'informen i no hi ha cap problema. També donar les gràcies també, per exemple, a la UME, que ha vingut moltes vegades a limpiar les residències i està molt pendent de desinfectar, pues, tant per dins que per fora. És dir, vamos, super agraïts a la UME que en la seva col·laboració.
Pues moltes gràcies, Javier Mollà, des d'Almassora, i molt bon dia.
A vosaltres, molt bon dia.
Estamos viviendo tiempos insólitos. Desde Tràmits de Comunitat queremos informaros que seguimos estando a tu lado para prestar nuestros servicios. Para contactar con nosotros debéis hacerlo a través del teléfono 964-536363 o al correo info@tramitsdecomunitat.es. Ya nos queda un día menos. ¡Vamos! ¡Juntos venceremos!
Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer premió al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva, distribuido por Agromaestrat, teléfono 964-32-2041.
Este dia, avui divendres, l'últim dia de la setmana que estarem amb tots vostès, comencem el programa en Susana Ros. Susana Ros, bon dia.
Hola, bon dia, Susana, i bon dia a tots i a totes que ens estaran escoltant.
Susana Ros és diputada nacional per Partit Socialista del País Valencià PSOE i membre de l'executiva federal del Partit Socialista. Vostè porta unes àrees, d'alguna manera, que més necessiten del recolzament i de l'amparo en este moment, com és igualtat, violència de gènere, assumptes socials, entre altres, no, Susana?
Pues sí, bàsicament en les àrees que jo treballe, que me centre en treballar en el meu àmbit polític, són eixes, però la gent que me coneix sap perfectament que és el que jo sempre he fet en política, no? Claro, és el meu, s'identifica molt en la meva persona en el sentit de que jo considere de que la política cada un servim per una àrea determinada, això és la pluralitat i el benefici ciutadà. Però jo sempre dic que el tema humà i el tema de les persones i el tema del contacte directe, de les associacions, de conèixer l'àmbit civil, no és el que m'enriqueix com a política i tinc la sort de poder treballar en aquestes àrees.
Mire, ahir despedíem el programa parlant d'aquesta nova mesura que s'ha implantat de que les persones que se troben amenaçades, el fet d'estar confinades, estar confinant un maltractador, deu de ser, ni siquiera m'atreveix a dir dur, deu de ser un infern. D'anar a una farmàcia i preguntar per mascarilles per al Covid-19.
Sí, ja era una iniciativa que se va prendre i que està tenint bons resultats i que, a més, ha sigut molt socialment reconeguda. I, efectivament, jo, en totes les entrevistes que tinc, no, faig la incidència de fer un cridament, no, a la societat, esta societat i esta ciutadania que està responent tan bé i que se mereix, és a dir, un sobresaliente, no una matrícula d'honor, no, en el comportament cívic que està tenint, no en el confinament, pues lo mateix en el tema de l'àmbit de la violència de gènere, de la violència machista, perquè efectivament aquesta mesura és un pas més, no?, per ajudar a les víctimes, que sàpien les dones, els seus fills i filles, que no estan a soles, que estem tota la societat volcada per ajudar-los, per ajudar-les, però jo també faig un cridament sempre a la societat, al veïnat, no, a la comunitat, perquè en aquests moments que estem tots a casa, les parets també parlen i que siguem la societat conscients de que moltes vegades podem ajudar, no? Perquè el primer que fa un maltractador en aquests moments serà llevar-li el mòbil a la víctima, no? Entonces, és a dir, l'ajuda ciutadana i tota la col·laboració que puguem tindre és necessària i més que mai més important. Les forces i cossos de seguretat de l'Estat i tot el tema de l'àmbit social dels ajuntaments i de les institucions estan al servei d'elles. També el govern en el nou paquet de mesures de l'àmbit social, de l'escudo social que diem, no? Uh-huh. Aprovats el 31 de desembre, també s'ha fet un paquet de mesures d'ajudes a les víctimes de violència de gènere que van també des de l'àmbit habitacional, no? És a dir, d'habilitar espais, més espais, perquè si les dones tenen necessitat d'eixir del seu domicili, no, pues que elles i els seus fills i filles tinguen un lloc on anar i tinguen assegurat la subsistència, no? Això també és molt important, com també és molt important que el govern en breument adelantarà ja els pagos del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere pel 2020, que són 200 milions d'euros, que van destinats també a les comunitats autònomes i als ajuntaments, perquè me consta que els ajuntaments estan fent una gran tasca en aquest tema i reforçant els serveis que tenen.
Altra cosa que també ens preocupa i que volíem preguntar-li és el tema dels assumptes socials. La gent que en aquest moment té problemes perquè ja, com per exemple, sí que ells no poden assistir als menjadors, les persones grans que estan aïllades a casa, serveis socials, quines mesures està prenent en aquesta tasca que és tan important en aquest moment?
Sí, mira, jo a més he començat a parlar, Susana, i se m'ha oblidat agrair, com ho faran totes les persones a les que entrevistes, agrair a tot el món de l'àmbit sanitari, a tots els professionals, als cossos i forces de seguretat de l'Estat, a tota la gent que ens està ajudant a que el dia a dia a les persones que estem a casa ens sigui més fàcil, farmàcies, els supermercats, no? Les fruteries, inclús algunes en els pobles que han fet servei a domicili, a tot el món, no? Però també un reconeixement molt especial als alcaldes i alcaldesses, als regidors i regidores, que són la primera línia de batalla, que en aquest tema dels àmbits socials estan fent més de lo que les correspon. Per això el govern i les comunitats autònomes estan intentant reforçar tot el que és l'escudo social que diem, no? En el govern específicament han hagut tres reals decrets, no? que han ajudat en aquest sentit, un el 12 de març, un altre el 10 de març i l'últim el 31 de març, que porta més de 50 mesures, no, però sobretot destinades a lo que estàvem parlant, no? Mm-hmm. En l'àmbit de les persones més vulnerables, no? Per això també s'han pres mesures en la vivenda, que és molt important, i la suspensió dels desnonaments, de los desahucios, no, durant 6 mesos, uh-huh. També la pròrroga automàtica per 6 mesos dels contractes de lloguer que tinguen el venciment ara, també una moratòria autonòmica de 4 mesos també en el pago de la renta, no? També un paquet d'ajudes al pago del lloguer, no? I també una moratòria en crèdits i préstecs no hipotecaris. Però també s'està permetint en aquestes mesures als ajuntaments que usen el superàvit que tenen acumulat, no, per adoptar mesures de recolzament als col·lectius més vulnerables en totes les matèries socials. Com també s'ha ampliat el col·lectiu, no? Els col·lectius de potencials perceptors del bono social elèctric, de l'aigua i dels subministris, dels subministres bàsics, no? També, i molt important, el subsidi extraordinari, que això és la primera vegada que se fa, el subsidi extraordinari per a empleades de l'hogar, no? per a les empleades, que són normalment totes dones, no? Pues això per primera vegada. També un subsidi extraordinari per a persones que tingueren un contracte temporal, no? També una mesura que ajude, que va sumant, no? Que és l'ampliació de que en els supostos de que la gent que ha estat afectat per un ERTE o sigui autònomo pugui recuperar si té els plans de pensions com a ajuda, no? I després també les mesures que s'han pres pel teixit productiu, sobretot pels autònoms, però que d'això haureu parlat molt estos dies i jo volia centrar-me en l'àmbit sobretot de les mesures d'ajudes socials. No se va a deixar a ningú enrere, ninguna persona se va a quedar atrás i totes les mesures de l'àmbit social que siguen necessaris per cobrir els elements bàsics, com és l'alimentació, que és el que estaves dient, de que molts han quedat sense la beca, els ajuntaments estan dotant a esos estudiants de que continuen en la beca del menjador, subministrant-los també els aliments bàsics a través de xarxes que han fet de menjadors que li proporcionen el menjar o col·lectius socials que estan treballant en que li arribi menjar a casa, no? Els ingredients bàsics perquè puguen fer i després també que la seva vivenda en aquestes circumstàncies ningú estire de la seva vivenda de tindre la seva casa i que els serveis bàsics de llum, aigua i gas estiguen assegurats, com també la Comunitat Valenciana, que en aquells xiquets i xiquetes que no tenen, perquè tots no tenen un ordenador o una tablet per continuar la seva formació online, pues la distribució, no, d'aquests mecanismes de tablets o ordenadors, crec que són 10.000 tablets que ha comprat la comunitat autònoma valenciana, no, per a aquests xiquets i xiquetes que no disposen d'això i puguen continuar les seues classes online, que ningú se quede enrere. Esa és la principal causa per la que tots i totes estem treballant.
Unes mesures que estaven allà en este moment el govern és que si el confinament dura més, la possibilitat de que els xiquets puguen eixir, encara que siga una horeta, a passejar. Això és una cosa que s'està també estudiant, no?
Bueno, imagine que s'estan estudiant tots els àmbits com que després de que mos diguen de que ja no fa falta tant confinament com anem a eixir, però és veritat que és que pitjors, pues a lo millor estan passant a este tancament, no? Són els xiquets i xiquetes. No sé com se farà, però bueno, imagine que a lo millor respir pot donar, però el primer són els xiquets i xiquetes, no? I sobretot s'està fent en les persones. Mira, ahir celebràvem el Dia de l'Autisme, no? El Dia Internacional de l'Autisme, i bueno, pues, en casos o circumstàncies com aquestes, els xiquets i xiquetes pues, s'han a passejar, no? Se tindrà que fer d'una manera que tinguem totes molta responsabilitat i precaució, no? Perquè si algo està funcionant molt bé, és el tema del confinament. Avui mos donaven la notícia, encara que continuen havent molts morts, no? I això és una desgràcia terrible i vull donar un alent d'ànim, no? Ànim a totes les famílies que estan passant per això, però que estaven dient de que Espanya érem el segon país que més recuperats no tenia. Per tant, el parlar de que s'obrisqui un poquet té que ser en unes mesures de molta precaució i responsabilitat per la part ciutadana. Però, per supost, jo també pense que xiquets i xiquetes deuen de ser els primers.
Ha sigut una estadística i ens ha dit que els espanyols ens preocupa poc el confinament, és dir, si hi ha que fer-ho se fa, i de fet s'està respectant molt bé, no?
Home, jo vull agrair moltíssim, un agraïment molt fort a tota la ciutadania espanyola que jo crec que està responent d'una manera exquisita, no? Sempre n'hi ha denúncies i per això estan els cossos i forces de seguretat de l'Estat a velar per la seguretat, no? Però en general jo crec, Susana, que podem dir que la ciutadania espanyola s'està comportant molt, molt bé i que està fent cas, que som conscients d'esta crisi sanitària que mai havia passat. Això és com si fos una guerra però sense sang, no? No mai en la vida ens podíem pensar que això seria així, no mai. I el que digui que se veia vindre o que havia previngut, mira, és un atreviment i una desfachatez, perquè això ningú mos ho esperàvem.
Sí, cal dir que bueno, les xifres dels contagis s'està estabilitzant, les UCIs també estan tenint un dosificament, que era d'alguna manera el que el govern pretenia en aquesta mesura de confinament. És dir, este matí ens hem alçat en notícies com que la sanitat espanyola està a l'altura de lo que té que estar, no?
Bueno, està super a l'altura de lo que està, de lo que té que estar. Inclús demanant-li més de lo que se pot demanar a tots els professionals de la sanitat, que jo sempre he dit que són els grans, però no ara en estos moments, sinó també en els moments que han hagut uns retalls molt, molt considerables en l'àmbit sanitari, i que jo sempre, i a més Aixina ho ha dit, sempre parlava del tema sanitari i del tema social, que eren les ferramentes principals de la nostra societat, igual que la educació, i que no mai se té que retallar en estos casos, que sigue la crisi que sigue. Estamos a demostrar que l'invertir en sanitat, en educació, en ciència, en investigació, no, és fonamental perquè tinguem futur i per a que puguem viure, no? La sanitat inclús devem protegir-la millor i ser més conscients de que se té que invertir en sanitat pública i universal, i això acompanyada també de paraules com ciència i investigació.
Pues en aquesta línia que vostè ens diu, ens quedem, suposo que vostè sap de ben cert que és la que continuarà en el govern de Pedro Sánchez, i agrair-li que hagi entrat en directe en Ràdio Vila-real i que ens faci aquestes declaracions que en aquests moments els ciutadans necessiten escoltar.
No, jo vull agrair-vos a vosaltres com a mitjà de comunicació, que sempre estem dient agraint als professionals sanitaris i tal, i mos oblidem moltes vegades dels mitjans de comunicació, que mos ajudeu a difundir la informació. Mos agrae més o mos agrae menys per les crítiques o el que siga, no? Però a estar la ciutadania informada, i sobretot d'un missatge positiu. A mi cada vegada que és el ministre, ahir vaig ser el ministre de Ciència i Investigació, i va dir que Espanya estava en la vanguardia, no, de descobrir la vacuna, no? De descobrir la vacuna. Pues quedem-nos en aquest missatge, no? De que el nostre país també sap estar a l'altura de la sanitat i de la investigació.
Susana Ros, diputada nacional del Partit Socialista per Castelló, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i bon dia.
Moltes gràcies, Susana, i a tots vosaltres i a tot l'equip.
Un buen jamón, excelentes ibéricos, chorizos, variedad de productos. Embutidos Flor es la mejor opción. Todo esto lo podrás encontrar en las tiendas que Embutidos Flor tienen en Villahermosa del Río, Castellón, Villarreal, Onda Valduxó, Ibarzos, Cabanes, Valdalba, Achaneta, Lucena y Alcora. También puedes hacer tu pedido en nuestra web www.embutidosflor.es o en el teléfono 964 38 11 45. Embutidos Flor, lo natural es sano.
La Cooperativa Catòlico-Agrària de Vila-real modifica el seu horari per a garantir la seguretat dels socis, treballadors i clients. La tenda taula oferirà servei de dilluns a divendres de 9 a 1 i mitja i de 5 a 8. Dissabtes i diumenges de 9 a 1 i mitja. Per la teua seguretat i la nostra, queda't a casa.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Vila-real está junto a ti acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Vila-real. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Ooh, ooh, oh yeah. Ooh, 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 yeah.
Ja també, com cada dos dies aproximadament, ens informen des de l'Ajuntament de Vila-real la seva regidora Míriam Caravaca. Bon dia.
Hola, bon dia, Susana.
Dubtes i coses que volen saber els ciutadans i bueno, la regidora de Proximitat i Ciutadania ens contesta d'allò de lo més encantada, no, Míriam?
Sí, així n'és.
Mira, esta és una pregunta que ens han fet des de l'última volta que vam parlar amb vostè diverses persones. Exactament quin ús li està donant al centre de tecnificació?
Pues bé, el centre de tecnificació, des del primer moment, l'Ajuntament de Vila-real es va ficar a disposició de la Conselleria de Sanitat i va posar a disposició pues, el centre de tecnificació, com vostès saben, i el centre de tecnificació és per a esportistes d'elit, i en el qual n'hi ha 34 habitacions.
34 habitacions.
34 habitacions que... I ha d'agrair també els esforços del personal dels serveis públics que veig les indicacions de l'Hospital La Plana i del personal de conselleria van ficar a punt per a que pogueren ser utilitzades per els serveis sanitaris. I allí pues, tenen les seues habitacions individuals, que la gent no pense que estan com en IFEMA, que estan ahí en el parque en llits al mig del pavelló, no, estan en habitacions individuals en les quals tenen quarto de bany, tenen televisió i estan acondicionades per al personal tan sanitari poden atendre-los de la millor manera possible als malalts.
Aquestes persones que estan en aquest moment en aquestes 34 habitacions són persones de, suposo que de tota la província, no?
Sí, aixina, sí, venen derivades de l'Hospital La Plana, són ells els que gestionen i deriven a la gent i, com vostès saben, pues, l'Hospital La Plana rep a tota classe, altes poblacions,
sí, sí, gent d'unes altres poblacions que d'alguna manera està gaudint de en aquest moment tan crític d'aquest centre que Vila-real ha posat a l'abast de tota la província.
Com ja sabem vostès, pues, Vila-real pues, és molt solidària i com no podia ser d'una altra manera, en seguida es van ficar a treballar per
oferir el que tenen, no?
Sí.
Tornem a la població. Una pregunta també que es fan, no? Com se pot fer un certificat digital en aquestes circumstàncies si l'Ajuntament està tancat?
Pues bé, certificats digitals és l'únic servei que presta l'Ajuntament físicament, però només se donen en ocasions molt, molt, molt especials, com per exemple, imagineu que se necessita per a inscriure-se a la bossa de sanitat, que ara estan tan reclamant les persones de sanitat, pues en aquests casos, evidentment, tenen que ficar i tenen que col·laborar i n'hi ha que estar ahí. Pues se telefona a l'Ajuntament i se dona cita i és l'únic...
En els únics casos que sí que realment tindrà que anar la persona físicament
sí,
a l'Ajuntament, no?
És l'únic tràmit que és presencial, així no és. Que l'Ajuntament no està tancat, ni molt menys. De fet, seguim treballant i més que mai estem d'avui del matí a avui de la vespre amb 12 línies i en el que portem ja de dues setmanes tenim més de 3.000 telefonades i a totes es dona resposta i ajuda a la ciutadania.
Han tingut més de 3.000 telefonades.
Sí, així no és, més de 3.000.
I tornem a recordar que el certificat digital tindrà que ser de forma presencial, argumentant que sí que se necessita per a un dels treballs essencials que en este moment seria una bona raó per a que sí que li feren este certificat.
Este certificat, sí. Té que ser una causa justificada.
La situació de confinament, que és complicada en este moment, sobretot, que és una cosa que també hem tractat en l'anterior entrevista que ha sigut en la diputada Susana Ros, de la dona que patisca la violència masclista a casa. Este ajuntament de Vila-real, en este moment, en el cas local, què està fent per ajudar-la?
Pues nosaltres els recursos d'atenció a les víctimes de violència de gènere les mantenim plenament operatius. Ja saben que poden telefonar al 016 o al Centre de la Dona a les 24 hores, uh-huh. en els telèfons que són el 900-580-888, o a nosaltres, al 964-654-7000. Davant de qualsevol situació, rebran atenció psicològica, jurídica i social per el que necessiten. Ja sabem que som, ara més que mai és un col·lectiu molt vulnerable també per la situació que estem vivint.
Sí, i sobretot perquè el maltratador la té molt vigilada i molt aïllada. Entonces, també sí. Fem una crida als veïns, si saben algo, que per favor que telefonen, que això serà de forma anònima, és dir, simplement que donen un toc d'avís i segurament la policia se personarà on faci falta, no?
N'hi ha que recordar també que Subdelegació del Govern i el Col·legi de Farmacèutics han impulsat una campanya per ajudar a les dones que estan patint violència sí. de gènere. Sols tenen que apropar-se a una farmàcia i demanar una mascareta d'àneu. En això ja el farmacèutic o farmacèutica ja saben que esta dona necessita ajuda.
Pues tractar d'este tema, este tema que ens preocupa molt perquè sabem que deu de ser un infern estar una dona confinada en el seu maltratador, tant per ella com per als fills. Sí. Anem a tractar també en què, o preguntar-li en què consisteix el pla Continuem Junts i Units des de casa. Què és Continuem Junts i Units des de casa?
Pues bé, pues són iniciatives innovadores que hem promogut des de l'Ajuntament per ajudar a passar aquest confinament pues, el més lleuger possible i mantenim vius els nostres valors com a poble. Uh-huh. En totes les regidories s'han posat a treballar en dissenyar continguts, que aprofitem les noves tecnologies, les xarxes socials i els mitjans de comunicació locals, com la ràdio, la tele, per apropar-nos uns als altres i fer d'aquest confinament pues, això, lo més amable possible dins de lo dur que està siguent.
Sí, perquè cal recordar que Vila-real és un poble de 50.000 habitants, una ciutat de 50.000 habitants, però en un sentiment de poble molt, molt fort i molt enraïlat.
Sí,
per lo tant,
és que nosaltres sempre es pensa, no? Quan ara ve la Setmana Santa i pues sí, tenim aquestes nostres arrels que ens fem sentir orgullosos de les nostres tradicions. I clar, no, pues no volem que se perga aquest sentiment. De fet, algunes accions que s'estan prenent per part del regidor de turisme, pues, ja ho sabreu vostès, no? El concurs de palmes i rams, pues, en lo que la gent tinga en casa, pues, que s'anime a fer la rams i palmes. O el concurs de dibuix sobre el diumenge de rams, també, uh-huh. per als més xicotells de la casa. Pues són iniciatives que fan que se portar molt millor això.
Vostè m'ha fet una introducció a Setmana Santa i m'ha parlat del concurs de palmes i del concurs de dibuixos. Sí. N'hi ha alguna atracció més prevista?
Sí, ja tenim en TV4 ja n'hi ha una graella d'esport i salut i ciutat educadora. En el tema del projecte Educavila també per als menuts i...
Sí, però
ja n'hi ha xicotetes accions.
També jo el que volia preguntar-li era sobre aquesta iniciativa que hi havia en els balcons, a les balconades, dels tambors...
Ah, sí, el diumenge a les 12, el diumenge a les 12, tots als balcons a fer la tamborada. No perquè podem perdre
aquesta tradició. En Ràdio Vila-real havíem penjat a la pàgina web totes aquestes accions que van a fer-se, però per si algú no ho llegi, està sentint-la a vostè, que se prepare i que s'anime, perquè el diumenge serà un molt bon dia, és la resurrecció, no?
El diumenge de Rams, sí. Uh-huh.
Entonces, n'hi haurà, està prevista aquesta tamborrada?
Sí, a les 12, tots els balcons.
Muy bien. I, claro, jo ja me'n vaig una miqueta més allà. Tindrem festes de Sant Pasqual?
Pues això és una cosa que de moment no podem dir si sí o si no. N'hi ha que esperar l'evolució del Covid, uh-huh. d'Àneu, uh-huh. però hem d'estar preparats per si al final no es pogueren celebrar al carrer i a les penyes. En aquests moments, la veritat és que lo més primordial és frenar la pandèmia i acabar amb aquest problema tan greu i tenim que ser responsables i quedar-nos a casa units i si al final pues no pueden celebrarse, seguro que el regidor de festes té alguna idea o
una alternativa ja, preparada.
Segur, estic segura.
Sap què passa? Que el cert divendres, com que ens abellís que conte coses de festes, i per això s'estem recordant de les festes de Sant Pasqual.
Sí.
Que les tenim ja ahí.
Jo l'únic que puc demanar és que sobretot la gent de la festa, de penyes, això, que tinguin cautela, no vaig a ser que facin despeses molt fortes i que després pues se cancelen les festes i tinguin que... Per evitar problemes després de despeses i això. Que...
Bueno, sí que...
Si se poden fer, segur que tope tema. Algo.
Anem a ser prudents, anem a pensar que ja queda un dia menys i que dimecres que ve tornarem a parlar amb vostè perquè siga aclarim-nos aquests dubtes que ens arriben a Ràdio Vila-real.
Vale. Moltes gràcies, Susana, i no res. Molt d'ànim a tots i continuem junts i units des de casa. Una abraçada per a tots.
Que és lo principal.
Això és lo principal.
Míriam Caravaca, regidora de Vila-real, molt bon dia i gràcies per haver entrat.
Moltes gràcies, Susana. Vinga, adeu, adeu.
Un buen jamón, excelentes ibéricos, chorizos, variedad de productos. Embutidos Flor es la mejor opción. Todo esto lo podrás encontrar en las tiendas que Embutidos Flor tienen en Villahermosa del Río, Castellón, Vilarreal, Onda Valldupsó, Ibarzos, Cabanes, Valdalba, Achaneta, Lucena y Alcora. También puedes hacer tu pedido en nuestra web www.embutidosflor.es o en el teléfono 964 38 11 45. Embutidos Flor, lo natural es sano.
La Cooperativa Catòlica Agrària de Vila-real modifica el seu horari per a garantir la seguretat dels socis, treballadors i clients. La tenda taula oferirà servei de dilluns a divendres de 9 a 1 i mitja i de 5 a 8. Dissabtes i diumenges de 9 a 1 i mitja. Per la teua seguretat i la nostra, queda't a casa.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Vila-real está junto a ti acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Vila-real. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detección de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
Hola, bon dia.
Vicent Sales és portaveu en el Partit Popular en Diputació i conseller de l'Ajuntament de Castelló, llicenciat en Geografia i Història, tècnic deportiu superior i molt fan de l'Oquillo.
Efectivament. Efectivament.
Vicent, com aquest divendres, volia entrar una miqueta a parlar més a nivell personal, si li pareix a vostè bé. Vostè ha passat el coronavirus?
Pues sí, tot fa indicar que he passat el coronavirus, tot i que com no n'hi ha tests suficients, pues no se fan els tests a aquelles persones que passen la malaltia confinades sense casa. Només estan fent, com no ne tenen, perquè no han tingut suficient previsió del que anava a passar o del que estava passant, a pesar de les advertències que van rebre de l'Organització Mundial de la Salut, pues en aquests moments només estan fent els tests, o s'han fet els tests als ingressos hospitalaris i als professionals sanitaris, i no a tots, perquè de fet fins a la setmana passada moltíssims professionals sanitaris que brillantment i donant el millor de si mateix estan lluitant contra el coronavirus en els centres de salut, en els propis hospitals, pues estan sense poder ser atesos per, o passar la prova del test per a confirmar si tenien o no el coronavirus.
Parlem de la seva experiència personal. Sí. Perdó, parlem de la seva experiència personal. Vostè no sé, no li arriben a fer la prova?
No, mai, en cap cas. De fet, jo des del dia 15 que comencé a trobar-me malament i comencé a tindre febre, a tindre tos, a tindre mal de cap, mal en general i dolors musculars, jo des d'aquest dia 15 estic del 15 al 20, 5 dies seguits, trucant per telèfon al famós telèfon de la conselleria, el 900-300-555, pues, de l'ordre de les 50 trucades vaig estar fent durant aquests 5 dies i mai el telèfon se me va agafar, en cap cas. Finalment, a través d'un amic personal, va contactar en un càrrec de sanitari de la ciutat de Castelló, se me va posar per telèfon el dijous i me va confirmar que no anaven a fer-me ningun test i que me quedaré en casa i que passaré la malaltia en casa bevent molta aigua i prenent-me paracetamol. Això està molt bé, però clar, jo estava veritablement assustat perquè sobretot tenia molta tos, això me provocava inclús alguna dificultat per respirar i això me va assustar perquè les dificultats per a respirar moltes vegades eren el preludi d'una pneumonia, que és el que realment està afectant més greument a la gent, i en la qual el divendres 20 me'n vaig anar de motu propi en el meu cotxe, vaig agafar el cotxe i me'n vaig anar a urgències a l'hospital, allí me van fer radiografies, se me va descartar que tingués pulmons afectats, se me va donar un antibiòtic i antitèrmics i me van enviar a casa i, bueno, ja en el pas dels dies, després de 11 dies de febre continuats en picos de 39 de calentura, passats a casa confinat en la meva habitació jo soles, pues, bueno, pues, finalment, a poc a poc ho hem anat passant i ara realment, pues, des del dia 15 fins avui continuo confinat a la meva habitació, aïllat de la meva dona i dels meus fills, però ja me trobo molt millor, evidentment.
I en tots aquests dies els metges han estat pendents, l'han cridat, s'han interessat per la seva salut?
Sí, jo el divendres 20, a raïs de que la conselleria va tornar a fer una campanya, inclús continua fent anuncis en les ràdios, en els mitjans de comunicació, de que cridarem al 900-355, per més que cridaves i no t'agarraré mai ningú el telèfon, finalment van traure una pàgina web que la van anunciar a bombo i plateret, jo me vaig connectar, vaig donar les meues dades, etc. I ja el dia 30, per fi el dia 30, 15 dies després de que jo començaré a notar-me malament, ja me van cridar des del centre de salut que tinc assignat al meu número de SIP. I des d'aquest centre de salut ja més se van interessar que com estava, que havia passat, quins eren els símptomes, i de fet avui mateix, ara a les 9, m'han tornat a trucar a veure, pues, com me trobava, si ja me trobava millor, i ja m'han dit que, donat que els símptomes que ara ja no tinc i que pràcticament se consideraria que ja ho he superat, pues, que ja no me tornaran a cridar. Avui mateix a les 9 m'han cridat per a dir-me.
Però vostè, per exemple, va tindre bon senderi i va seguir les pautes que considerava que eren les adequades. Però les persones que d'alguna manera no van seguir aquestes pautes van seguir contagiant a la gent i això ha sigut un gran problema.
Sí, sí, jo tenia clar que per una qüestió de responsabilitat personal i social el que havia de fer davant d'aquests símptomes que trobava era, de moment, evidentment, quedar-me a casa, però no només quedar-me a casa, sinó quedar-me a casa i aïllat dels meus familiars més pròxims, perquè ells no pogueren patir-ho també, no? I en aquest sentit, així no ho sé, clar, de fet, continua, vull dir que ja els metges me van aconsellar que almenys que estiguera aquests 21 dies confinat en una habitació, i estic encara fins al diumenge i aguantaré sense eixir de la meva habitació.
Per això en Xina sí que se va optar per fer-li proves a la gent, persona per persona, agarrar-ho, el bou per les banyes, perquè hi ha gent que d'alguna manera no és conscient de que això se transmetís, i si no se li fa prova i se li diu que té el coronavirus, no seguis les pautes.
Clar, efectivament, és que ahí està on està l'error. Jo avui mateix, al metge que m'ha cridat, li ho he tornat a dir. Li he dit, me aneu a fer el test? No només a mi, sinó també a la meva família, que és la que està en ma casa. No, me diuen, no n'hi ha test, m'ha dit. No n'hi ha test. N'hi ha tan poquets que només els fem passar a casos molt específics que són els casos més greus, que són, pues, com te deia abans, les persones que fan un ingrés hospitalari. I això és un error, i això tot l'Organització Mundial de la Salut ho està dient, tots els organismes internacionals ho estan dient, és el que tu comentaves abans. Si no se fan tests massius, tu no pots detectar aquelles persones que de forma asimptomàtica sí que tenen el coronavirus. Perquè si la gent que està asimptomàtica, que té el coronavirus però no és conscient ni és sabedora de que ho té, continua fent vida normal, però vida normal a la de 20 dies, és a dir, estàs a casa, però ixes a comprar,
clar,
vas a la farmàcia, vas a la tenda, vas a la panaderia, i aquestes persones en aquests moments no són conscients de que estan difundint, estan disseminant el coronavirus allà on van. I això l'única manera de tallar-ho és fent test massius a tota la gent per a detectar aquestes persones especialment asimptomàtiques, que són les que en aquests moments poden generar un perill d'extensió massiva del virus.
Mire, canviem un poc de tema. Jo ahir revisant pues les notícies, les últimes notícies que han eixit, i concretament ahir, a més, sí, en la ràdio vam parlar de Face News, d'aixos bulos que apareixen en les xarxes socials. I, claro, a vegades els bulos només se denuncien per una part i no se denuncien per l'altra. Vostè anit publicava en un tuit que la Fiscalia desmiente al PSOE la UME no halló ancianos muertos en residències de Madrid.
Sí, efectivament. És que ha sigut un tema molt greu i que, afortunadament, bueno, pues ha estat la pròpia Fiscalia General de l'Estat la que ha descobert l'enganyifa, no? Quan fa 10 dies aproximadament o 15 dies de la pròpia ministra de Defensa, Margarita Robles, va dir en una entrevista que li van fer que militars de la UME havien trobat gent gran morta en residències de majors, sense donar més dades, va dir simplement un fet puntual que s'havia trobat, no? Immediatament des del PSOE i des de Podemos, de la Comunitat de Madrid, van fer un atac massiu contra la presidenta de la Comunitat de Madrid, contra Isabel Díaz Ayuso, acusant-la de los mataderos del PP, dient que les residències d'ancians de la Comunitat de Madrid eren los mataderos del PP, donde el PP allí llevaba a los ancianos a morir, etcètera, no? Van fer campanyes, van fer vídeos, van crear un hashtag, etcètera, i ho van fer rodar per atacar políticament el Partit Popular. Bueno, pues ara s'ha descobert, després de la investigació de la Fiscalia General de l'Estat, que aquelles denúncies que va fer la ministra Margarita Robles realment eren unes residències que se trobaven una en Valladolid i l'altra en Manresa, en Barcelona. I, per tant, la investigació la deriva a les fiscalies d'àrea de les províncies de Valladolid i de Barcelona, i ha tancat la investigació en Madrid. És a dir, en aquests moments els Face News roden, n'hi ha que ser molt prudent, però el que és verdaderament sangrant és, sobre notícies falses, acabar construint per interessos mesquins i per interessos polítics pues notícies per a atacar a l'adversari polític.
Ahir li preguntava a un polític si n'hi ha cainisme polític, i era un polític que no era del Partit Popular com vostè, sinó del Partit Socialista. Ell m'afirmava que sí, n'hi ha cainisme polític. Ara li pregunto a vostè, n'hi ha cainisme polític?
Sí, perquè saps què passa? Que malauradament els polítics estem en una campanya permanent, una campanya política permanent, i n'hi ha moments, com és este, sense cap dubte, en el que lo que tenim damunt de la taula en aquests moments són més de 10.000 morts, que en aquests moments parlem de morts, i en realitat quasi que parlem com si fos una xifra estadística, com si en lloc de parlar de 10.000 morts i siguin parlant de 10.000 euros o de 10.000 parats, no? Una qüestió estadística, no. 10.000 morts són 10.000 drames personals i familiars, de gent que damunt ha mort i molta d'ella ni siquiera ha pogut velar als seus familiars, ni siquiera ha pogut fer un enterro dignament, ni siquiera ha pogut despedir-se en els últims moments i agarrar-li la mà al seu familiar que ha mort tot sol en un hospital o en una residència. Per tant, davant d'una situació com esta, en lloc d'estar tots units i intentar remar en el mateix sentit i intentar eixir d'ací el més ràpid possible, pues, bueno, pues, malauradament sempre se troben les escletxes, sempre se troben els camins per a poder atacar l'adversari polític. Dit això no vol dir que treballar des de la unitat o des de la lleialtat no implique que en el moment corresponent, quan se tinguin que fer les crítiques corresponents i els anàlisis corresponents, això no tinga que fer-se, perquè evidentment hi haurà preguntes que n'hi haurà que contestar-se. La primera pregunta és per què, simplement, per què Espanya és el país que té més morts del món en relació a la seva població. Esa es una pregunta que es un dato real, pues se pregunta a la ONDC. ¿Qué nos ha pasado a nosotros que no le hubiese pasado a Portugal o que no le hubiese pasado a Grecia? ¿O por qué ya hizo buen pasar nosotros o ha pasado Italia y en cambio no está pasando, como te digo, Grecia o Portugal? Pues esa es una pregunta. La segunda pregunta es ¿por qué son el país amb més sanitaris infectats? Bueno, pues una pregunta que n'hi haurà que respondre. Evidentment, aquestes dues preguntes responen a algo que no s'ha fet bé. Bueno, pues n'hi haurà en el seu moment, n'hi haurà que investigar-ho, n'hi haurà que analitzar-ho, n'hi haurà que veure exactament què és el que s'ha fet bé, què és el que no s'ha fet bé i què és el que ni siquiera s'ha fet a pesar de totes les advertències que podia haver d'organismes internacionals. Bueno, pues això ja arribarà al moment. Però ara, en aquests moments, la màxima preocupació, sincerament, és que ningú familiar meu se infecte i que ningú familiar meu se vegi afectat i que acabe morint en un hospital. Dic un familiar meu, o un familiar teu, o un familiar de qualsevol dels oients que en aquests moments ens estan escoltant. I això és la màxima preocupació que haurien de tindre en aquests moments els polítics. Acabar, quan abans millor, en esta pandèmia que ens està afectant. Però sempre n'hi ha qui trobe l'oportunitat per a poder fer crítica política o traure rentabilitat política.
Sí, perquè, mire, els espanyols, els ciutadans, estem fent un front comú i estem veient que n'hi ha un enemic que se diu coronavirus i que va en contra de tots. I, clar, el que volem és que els polítics s'unisquen i també vegin que n'hi ha un sol enemic, que és el coronavirus.
Efectivament. I sobretot, com te deia també abans, així n'hi ha gent que està donant la seva vida, que està donant el millor de si mateix per a lluitar per al coronavirus, com per a que després tingui que trobar-se els polítics discutint sobre qui va comprar més mascarilles o qui va comprar menys. ¿Vale? Quan resulta que tens a metges que estan morint, a infermers que estan morint, a policies nacionals que estan morint, a guàrdies civils que estan morint i que estan donant el callo i estan donant la cara per a lluitar contra la son, no? Bueno, pues, claro, no té ningú sentit que nosaltres estem pegant-nos sobre si tu aproves aquestes mesures, no les aproves, o si tu me compres més mascarilles o no compres menys mascarilles. I ojo, que la crítica en democràcia, la crítica política és legítima, eh? I que tot el món té el dret a fer-se preguntes i a que se li contesten. Però que no perguem mai de vista que en aquests moments hem de tindre unitat i lealtat tots per a lluitar contra l'enemic comú, i l'únic enemic comú en aquest cas és el coronavirus.
Vicent Sales, desitgem que, bueno, que ja les passa tot, que puga eixir i abraçar la seva família, que encara li queda fins al diumenge, mos ha dit, no?
Sí, encara tardarà. I encara quan eixiré de l'habitació, també m'han aconsellat els metges que isquen mascarilla i que mantingui una certa distància social. O sigui, lo d'abraçar a la família, me pareix que encara me quede una bona temporada.
Vicent Sales, portaveu del Partit Popular en Diputació. Moltes gràcies i li desitge que se recupere quan antes possible.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Fundació Caixa Rural Vila-real llança unes ajudes per a millorar la presència digital de les entitats socials sense ànim de lucre de Vila-real. Com podeu optar a la subvenció? Omplint el formulari que trobareu al web www.fundaciocaixarural.org fins el 10 d'abril.
En estos moments tan dificultosos per a tots, des de l'Immobiliària Meseguer demanem a tota la ciutadania del nostre poble ser molt forts. Quedeu-vos a casa i pensem que este poble i este país al llarg de la història han superat sempre totes les circumstàncies més complicades i esta vegada també ho aconseguirem. Nuestros sueños.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Vila-real. Oh, baby, baby, baby.
Ooh, baby, ooh, ooh. I avui divendres, i com és divendres, anem a parlar d'una iniciativa que han tingut des de la Coral. Per això parlarem amb Amparo, la seva presidenta. Bon dia.
Hola, bon dia.
Amparo, vull que els nostres oients senten això.
Sí.
Amparo.
Sí.
Heu gravat un vídeo, no?
Pues sí, hem gravat un vídeo. En els mitjos, pues, que ja te pots imaginar, cada un de tres anys, però ho hem intentat fer el millor que hem pogut des de la Coral Sant Jaume, perquè, clar, el confinament que és necessari per tal de poder parar aquesta pandèmia, que malauradament es afecta a tots, ja és el suficientment dur com per a intentar donar-li una miqueta de llum, una miqueta de cultura també, de cançó, que és el que nosaltres fem. Ara n'hi ha molta gent que està patint, bé perquè estan tancats, bé perquè estan malalts, bé perquè tenen familiars que estan en aquesta situació, però la música ens ajuda a suavitzar totes aquestes coses, ens ajuda a poder portar millor totes aquestes emocions. I nosaltres tenim un tema en repertori, que és este Te amaré, de Miguel Bosé, i ens va aparèixer que i se canta l'amor, i se canta aquest amor incondicional, estigues en mi o lluny, o encara que no me puga parlar en tu per telèfon, o sentir-te com ara tu i jo ens estem parlant per la ràdio, uh-huh, i no ens puguem tocar, és un sentiment que crec que ara, en aquests moments, està molt més vigent que mai, perquè tots hem de pres la importància d'estimar-nos els uns als altres, encara que no estiguem propers. N'hi ha gent que està soles en casa, n'hi ha gent, jo per exemple, pues, com tots, no? Jo tinc els pares en una altra casa, tinc la sort que siguin els meus fills, i la música m'ajuda. I el que volem fer des de la Coral Sant Jaume és fer arribar este cant d'ajuda, d'amor, de saber que estem al costat de la gent que està lluitant, de la gent que està al costat dels malalts, de la gent que està aguantant com a campions des de casa, dels xiquets, dels majors, dels adolescents, i que l'amor és universal i que l'amor és el que ens pot ajudar a sobreportar de la millor manera possible tot això.
Amparo, parlaves de la veu. Veuràs, encara que no es vegin, les emocions se transmitissin. És a dir, jo estic notant lo emocionat que estàs tu quan m'ho estàs dient.
Sí.
I te tinc que dir que jo en la part tècnica tinc a Txelo Climent i ella ha fet com un tremoló. És a dir, ho ha sentit.
Sí.
Pues, quan estaves parlant.
És que, saps què passa? Que ara, no sé, crec que som tots un poquet més sensibles i som més capaços de notar les coses a distància.
Sí.
I és inevitable no emocionar-se en un moment com este. Nosaltres, ja t'he dit, per a nosaltres és un treball dur el fer això, perquè estem acostumats a cantar uns al costat dels altres, sentir-nos els uns als altres. I ha sigut una miqueta dur, perquè només teníem... Alfredo ens va fer la base musical, i en la base musical i la partitura havíem d'imaginar les veus dels nostres companys al nostre costat per tal de fer la nostra part. La màgia de la tecnologia i el treball, per exemple, de Ruth Bellés, que ha sigut la que ha muntat el vídeo, han fet possible que les nostres veus, encara que estigueren lluny unes de altres i cada un en sa casa i en les seues circumstàncies, pues, hagin pogut sonar com sonen habitualment quan estem en conjunt. I això, jo la primera volta que el vaig sentir no vaig poder parar de plorar. Claro, és que dona compte, nosaltres mos veiem totes les setmanes, dos, tres vegades a la setmana, cantem, i de repent i se paró, pues, també suposa una miqueta de restricció, de dolor, clar, és aixina. I el poder sentimos cantar tots a travegar és molt emocionant. I la veritat que ha sigut un... Ho hem fet per a la gent de Vila-real, per a la gent que seguís, però també per nosaltres, per tornar a cantar tots junts i per a dir xiquets que quan això s'acabe tornem a estar junts. I mentrestant, pues mira, si la tecnologia ens ho permetís fent-ho així, pues així ho fem.
Amparo, quan estaves cantant, i eres tu a la que li puc preguntar, no puc preguntar a ningú més del grup de gent que formeu la Coral Sant Jaume, i tancaves els ulls, tu senties les sensacions que podien estar sentint els teus companys? És a dir, tu notaves la seva presència?
Sí, encara que parega estrany, en compte que aquesta és una peça que nosaltres hem cantat moltes voltes. I inevitablement penses en les veus, penses en qui porta la melodia en cada moment, penses en, per exemple, en els baixos que te donen l'entrada per a poder arribar tu a on toca, en les teues companyes de tessitura, tot. O sigui, inevitablement el teu cap interpreta a tots els altres que estan al teu voltant, a aquest director que t'està donant les indicacions. I ahí està la màgia del cantar en gent, que sense donar-te compte eres capaç d'imbuir-te en un ambient que te faça sentir als altres que estan cantant en tu i que te facilite la labor, perquè en veritat és complicat. Si no fos així,
seria gairebé impossible fer un tipus d'interpretació d'una peça coral, però és la màgia del sentiment del cantar molts anys en aquesta gent que fa possible sentir el que els altres senten per a tu poder cantar com toca.
Heu format part d'una única entitat, és a dir, heu arribat realment en la distància a unir-vos tots.
Efectivament, i encara que t'he de dir que no tota la gent ha tingut, no estem així tota la Coral Sant Jaume, perquè n'hi ha gent que no té mitjans per tal de fer aquestes gravacions, n'hi ha més gent que no ha pogut aparèixer en el vídeo, però inclús aquesta gent que no ha pogut aparèixer en el vídeo ens ha enviat molta força i s'han sentit també part d'aquest vídeo, perquè era el que tu estàs dient, diu, pues estic sentint cantar i estic sentint-me jo també cantar i és tota una sensació molt bonica, o sigui, és estar en tots en la distància. Ha sigut una experiència molt, molt positiva, la veritat.
Vosaltres heu sentit la màgia de la música, la esteu transmitint i d'alguna manera ens esteu besant l'ànima a tots.
Que bonico, de veritat. Si és així, crec que es donem per satisfets. La veritat és que l'únic que pretenem és alegrar una miqueta a la gent, és transmetre i sé que sàpiguen que no estan sols, que si és mitjançant una cançó nosaltres estarem al seu costat i això, simplement que en aquests moments, pues ja t'he dit, aquests moments que són un poc complicats per a tots, crec que una de les millors maneres d'estar al costat dels que més estimes és fent allò que més t'agrada fer. Tu saps que el que ens agrada a la gent de la coral és cantar i per això ho estem fent.
Pues Amparo, des d'ací te diem no pareu, vos necessitem. Sí.
Moltíssimes gràcies. Com sempre, vosaltres sempre esteu al nostre costat i és una cosa molt d'agrair. Gràcies, cuideu-vos molt i quedeu-vos a casa. Bueno, vosaltres, malauradament, hem de complir en les llavors informatives, però és que sí que podem estar a casa, és el que hem de fer. I cuidem-nos molt, molt, molt. I estimem-nos, que és el millor que hi ha.
Amparo, presidenta de la Coral Sant Jaume, molt bon dia i moltes gràcies per haver entrat a la ràdio.
Gràcies a vosaltres.
Desde Grúas Tomás queremos agradecer a todo el personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a quienes nos abastecen. Nuestro apoyo para los que han perdido a un ser querido o tratan de superar la enfermedad. Pero sobre todo a nuestros padres y abuelos que soportan solitarios una situación desconocida. Demostremos nuestra resistencia, pues pronto, muy pronto, abrazaremos nuestra libertad. ¡Endavant!
Un buen jamón, excelentes ibéricos, chorizos, variedad de productos, Embutidos Flor es la mejor opción. Todo esto lo podrás encontrar en las tiendas que Embutidos Flor tienen en Villahermosa del Río, Castellón, Villarreal, Onda Valduxó, Ibarzos, Cabanes, Valdalba, Achaneta, Lucena y Alcora. También puedes hacer tu pedido en nuestra web www.embutidosflor.es o en el teléfono 964 38 11 45. Embutidos Flor, lo natural es sano.
Óptica Villarreal muestra su compromiso y concienciación con la salud de todos debido a la situación actual del COVID-19, por lo que nuestro centro permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Atenderemos solo urgencias, previa valoración telefónica, para así contribuir a preservar la salud de nuestros pacientes. Teléfonos de atención al cliente 605-311-717 y 608-496-179. Yo me quedo en casa.
MARE, Centros de Educación Maternal. Los tiempos están cambiando y en MARE nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos a tu lado ahora de manera online. Información y consultas, teléfonos, web, Facebook e Instagram. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y las profesionales de MARE avanzan contigo.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
Fundació Caixa Rural Vila-real llança una iniciativa amb el recolzament de l'Ajuntament de Vila-real per aportar la compra d'aliments de primera necessitat a les persones amb més d'un 65% de discapacitat, així com als majors de 65 anys. Podràs escollir entre més d'una vintena de lots d'aliments i productes de primera necessitat de diferents comerços de Vila-real i els portarem al teu domicili. Fes les teues comandes a vilatenda.com.
Limpieza Servilín Vila-real. Somos especialistas en limpieza de comunidades, oficinas y fábricas. Limpiezas integrales de maset, pisos o limpieza por horas. También disponemos de las últimas novedades en maquinaria para ofrecer a nuestros clientes el servicio más óptimo. No duden en llamarnos. Pídanos presupuesto sin compromiso. Servilín Vila-real, 653 20 42 94. Calle Manuel Sánchez Warner 1 de Vila-real.
I continuem i ara anem a fer un repàs de lo que serà el nou calendari escolar. Per això tenim a Ana Besalduc, diputada a les Corts Valencianes. Bon dia.
Bon dia.
Què és l'últim que s'ha pogut parlar en Conselleria d'Educació? Quines directrius els han donat?
Bueno, pues este matí hem tingut una videoconferència en el conseller, els portaveus d'educació. Bueno, ja sabem que el calendari escolar se va mantindre. Els professors i la conselleria estan fent una gran tasca per a que els xiquets i les xiquetes puguen assolir el màxim de coneixements possibles per via telemàtica, per internet i de la forma que siga. Sabeu que la conselleria ja va anunciar que ficaria 10.000 tablets a disposició dels instituts, però jo estic en disposició de dir que no seran 10.000, que seran 14.000, també hi hauran per a infantil i primària.
Perquè... Això és una novetat d'última hora.
Sí, perquè hi ha xiquets que no tenen accés a internet en casa o no tenen ordenador i, per tant, s'ha ampliat en 4.000 més. I el calendari pues, segueix la seva marxa. El que sí que els puc dir, a més, és que en la matriculació per al curs vinent, la conselleria està habilitant un portal per a que se puga fer telemàticament, però sabem que hi ha persones que no ho podran fer telemàticament i quan acabarà el confinament la conselleria ampliarà este plaç per a que els que no ho haguen pogut fer via telemàtica puguen fer-ho via presencials en els col·legis. Avui s'ha aprovat un decret en el Consell que probablement serà publicat demà i allí tindrem molta més informació, però bueno, estes són les línies grans, no? A dir, també una qüestió que afecta a secundària, els projectes lingüístics de centre que se tenien que aprovar per als consells escolars, com no se poden reunir en este moment els consells escolars, pues s'ajorna l'aprovació a l'any vinent, al curs, no al curs 2020-2021, sinó a l'altre curs per a que se puga fer tot conforme toque en les votacions corresponents i, per tant, en el curs 2020-2021 continuaran exactament com enguany han estat en els projectes lingüístics dels centres.
Per tant, el projecte o l'aprovament de la línia lingüística no serà efectiu durant el 2020-2021. S'incrementen 4.000 tablets més que seran a infantil i a primària.
Sí.
I l'altra novetat que ens havia dit?
Pues mira, puc dir també que les escoles infantils, totes les escoles infantils que els xiquets estan i les xiquetes estan rebent el bo infantil per part de la Generalitat, que se fa una modificació de la normativa per a que durant el que dure el confinament, estos bons els reben directament les escoletes infantils, val? Per a que puguen tindre igualment els ingressos corresponents a esta part.
Així mateix estan mantenint també les ajudes menjador i de transport, que van a rebre igualment esta ajuda. I què te puc contar més? També s'han fet una modificació que correspon a 14 milions d'euros, ¿vale? Per a que totes les escoles concertades puguen mantenir tota la plantilla de desdoblament i d'educació especial que tenien en este curs que estem ara mateix per al curs que ve. Tot este procés per a concedir-ho és un procés llarg i té que anar els inspectors, se tenen que personar als centres per a veure lo que necessitarien per al curs vinent, però per a que tot el món estiga tranquil, la conselleria ja ha acordat que va mantindre totes aquestes persones també en les concertades. En la pública no fa falta fer-ho perquè és la pròpia conselleria ja directament el que fa aquests nomenaments i no és necessària aquesta mesura perquè ja ho pot gestionar d'una forma directa, però sí en la concertar per a que pues, estigui tot el món tranquils i que pues, no se tinga que despedir a ningú, efectivament, dels que ara tenim en plantilla. I també comunicar-los que dins de la mesura, dins de les possibilitats en este moment, perquè en conselleria pues, n'hi ha menys personal, però sí que la gent sàpiga que s'estan fent les substitucions de les baixes dels mestres en este moment, com en la resta del curs. Uh-huh. O sigui, si un mestre que està via telemàtica comunicant amb els alumnes per a donar una classe se fique dolent, la conselleria els està substituint també. No hi haurà cap xiquet que no se quedarà sense un mestre que li puga fer la classe. Són així, a grosso modo, les mesures que ens han traslladat avui, perquè bueno, la resta ja sabeu una mica al tanto, l'aplaçament de la prova d'accés a la universitat, que ja se dirà la fecha exacta, però que serà entre finals de juny, primers de juliol. Se retrase, la data exacta pues, ja me la comunicaran. I, bueno, pues estes són una mica les últimes mesures que la Conselleria d'Educació del Govern València ha pres després ja de les que portem prenent des del primer minut, perquè, bueno, pues los xiquets i les xiquetes són lo primer i no volem que cap alumne perga un any per esta situació i, per tant, l'administració farà tot lo que estarà en la seva mà i ficarà tots els millors possibles per a que este curs acabe de la millor manera possible.
No sé si podrà contestar-me en quant a les oposicions.
Les oposicions saben que també s'han aplaçat, les que estaven per al 2020-2021 seran l'any que ve i les que eren per l'any que ve se trasladen a l'altre curs. Això és la proposta de conselleria que, a més, crec, estic quasi segura que se va aprovar. En tanta informació que ens arriba estos dies, crec que ja s'ha aprovat definitivament de que serà aixina. Pensem que hi ha molta gent que s'està preparant oposicions que en aquestes circumstàncies pues, poden tindre persones dolentes a casa i no poder-se dedicar a estudiar el que caldria o tenen que cuidar de xiquets a casa o mil circumstàncies, no?, que pues, fa que haguem hagut de prendre aquesta decisió per el bé de tots.
Els xiquets que no hagi... Perquè, clar, justament, per exemple, els que passen de primària a secundària i estan en l'últim trimestre, l'ordre dels mestres que estan online, aquests xiquets, és que és una pregunta que ens ha arribat mentre estic parlant amb vostè, diuen que repassen els ordres que els han donat els mestres des de casa, és que repassen els dos trimestres anteriors i quan tornen acabaran l'últim trimestre, però realment com el període del confinament no saben quant de temps tardaran, el curs se retrasarà en acabar?
Jo no crec que només estiguem fent repàs, jo crec que aquestes no són les ordres. De fet, jo que visc a Sant Mateu, en el col, tant en el col·le com en l'institut, no estan fent solament repàs, les direccions dels centres han organitzat aquesta tasca i estan donant també continguts nous. Per tant, esperem que arribi a l'avaluació en el màxim de continguts possibles donats. Així, l'educació d'una persona se fa al llarg del temps i pensem que estem en l'últim trimestre i que se farà tot el possible per a donar tot el temari, però que si no se podria donar tot, tampoc passaria res, no? Perquè la formació és a lo llarg de la vida i no compartiments estancs, no? De que enguany tinc que aprendre això i l'any que ve tinc que aprendre aquesta altra cosa. Jo crec que ahir els docents seran lo suficientment flexibles per a avaluar després, tenint en compte totes aquestes circumstàncies.
També estava dient-me fa una estoneta que se va reposant, cal com els mestres, si se posen malets o bueno, no poden atendre en aquests moments els alumnes, agarren gent de bolsa, no?, de treball de mestres.
Sí, clar. Sí,
perquè també ens arribava una pregunta, conforme estic parlant amb vostè, i que en dia si podria saturar la bolsa de treball dels mestres en la parada dels centres, però en realitat els centres no estan parats, no?
Evidentment, els professors, els mestres i les mestres estan tots els dies en contacte amb els seus alumnes i l'activitat docent no ha parat, no se fa de la forma habitual, no? I se fa a distància. Però la conselleria, com dia, ha ficat i està ficant a l'abast de tot el món pues, totes les ferramentes necessàries. La plataforma Mulan, que és a través de la qual estan donant classe en aquest moment, les tablets per als xiquets que no tenen accés o que no tenen un ordinador a la seva casa. Els centres de primària van a rebre tots un ordinador portàtil per a que pues, si algú lo gestionarà la direcció, però per a que entre els mestres pues, tinguin el portàtil per si algú té algun problema també, i totes les mesures s'estan ficant. Jo crec que s'està fent una bona tasca i bueno, i esperem que s'emprante d'esta situació i tornem a la normalitat.
Ana Bersalduc, diputada a les Corts Valencianes, moltes gràcies per haver-nos donat aquestes notícies que són d'última hora i que en tantes ganes tenim tots de saber notícies, per això els preguntem i els abordem tantes voltes.
Pues moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Bon dia.
Estamos viviendo tiempos insólitos. Desde Tràmits de Comunitat queremos informaros que seguimos estando a tu lado para prestar nuestros servicios. Para contactar con nosotros debéis hacerlo a través del teléfono 964-536363 o al correo info@tramitsdecomunitat.es. Ya nos queda un día menos. ¡Vamos! ¡Juntos venceremos!
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer premió al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva, distribuido por Agromaestrat, teléfono 964-32-2041.
Desde Mavres Bosquet 3 queremos informarles que debido a la situación actual seguiremos atendiéndoles como siempre, pero ahora desde casa en el número 638-249-171 o vía WhatsApp al mismo número. Mavres Bosquet 3, tres generaciones a tu servicio, pero ahora quédate en casa.
paso tratando de vivir.
Yeah. Oh, yeah.
I ens n'anem fins a Almassora, perquè, com sabem, els xiquets són uns dels més afectats per el confinament, i allí ha sorgit una idea de la mà de Lluïsos Almassora perquè duguen millor el confinament. Parlem amb la seva vicepresidenta, Elena Martínez, bon dia.
Hola, bon dia.
Conta'm un poquet quines iniciatives esteu duent des de Lluïsos.
Des de Lluïsos estem duent diverses iniciatives. Des del primer dia del confinament, com gran part de la nostra congregació és de xiquets, xicotets i joves, vam posar diàriament unes activitats fàcils i amb material que tot el món pot tindre per casa per a que cada dia elaboraren una activitat. Mm. Arribat a les 15 primeres setmanes del confinament, hem canviat la dinàmica i l'estratègia i ara el que farem és seguir en les nostres activitats de dissabtes pel matí a les 11 i clar serà per directes de les xarxes socials, Instagram i Facebook. Mm. I seguirem tenint la mateixa programació que teníem ja en els nostres xiquets, que la poden encontrar en les nostres xarxes socials, però un poquet adequat a que estem en casa, estem amb els nostres pares i el material que puguem tindre. Això per als més xicotets. I després també hem dut una altra iniciativa que és tots els membres de Junta ens hem repartit a les persones més majors de la nostra congregació. Mm. Aleshores, totes les persones majors els hem cridat per telèfon per si necessiten alguna cosa, necessiten que li facin la compra, si algú està sol és donar-li un rato de conversa, apropar-nos un poquet a ells, no?, per a que vegin que no estan a soles, que algú es preocupa per ells, perquè n'hi ha molts d'ells que sí que tenen família, tenen nets, però n'hi ha alguns altres que per circumstàncies de la vida estan a soles, a mi no tenen família, o sí que la tenen però estan molt lluny.
Clar, recordem també als nostres oients que Lluïsos Almassora, a més de ser una congregació religiosa i fer activitats com el Belén Vivent i la Passió, que per exemple haveu sigut un dels perjudicats per aquest confinament perquè no vau poder fer el teatre, no? Veritat?
Sí, clar, hem sigut perjudicats, però suposo que com la resta d'actes que tot el món havia programat, com per exemple la Setmana Santa de cada poble, no? Nosaltres teníem programada la Passió per al 28 de març, però clar, hem tingut que abolir-la, ho vam abolir antes de que el confinament d'entrar en aquest estat d'alarma, no? Perquè ja ens veiem la situació i tampoc veiem coherent que si anaven a tancar-ho tot i no podíem eixir de casa, pues nosaltres érem una obra teatral. Ens ha dolgut molt, però bueno, espera el bé de tots i l'any que ve anirem en més gran. Mm.
Clar, a part d'això, tots els dissabtes feu un xicotets manualitats i excursions amb els xiquets habitualment. I des de l'inici del confinament, no?, quan es van paralitzar les classes, vosaltres també vau parar de fer totes les activitats.
Sí, nosaltres ho vam parar tot, des de reunions, les activitats de dissabtes per matí, els xatxos que teníem, que estàvem fent, els xatxos de la Passió, perquè ja sabíem també que se tenia que abolir, ho vam paralitzar. Vam paralitzar tota la congregació perquè no tenia sentit que nosaltres seguíem.
I quins tipus d'activitats ens podem trobar en les vostres xarxes socials?
En les nostres xarxes socials, la primera quinzena podeu trobar des de recetes de cuina, que alguns membres de Junta han elaborat amb anterioritat i ho han gravat per a pujar-lo a les xarxes socials. Podeu trobar també manualitats, des de com fer xocs per entretenir tu mateix en casa, o si el xiquet és molt xicotet, ho fa el pare, que són molt fàcils, molt fàcils. I per a que el xiquet jugue, també pot fer manualitats un poquet més elaborades per als més majors, com una funda per a mòbil, un teatre de titelles, però tot en objectes i material que es pugui tindre a casa.
Clar, i a partir de demà podrem veure-ho en directe, no? Tinc entès.
Sí, a partir de demà, a partir de les 11, com és l'horari habitual de les nostres activitats durant tot l'any antes d'entrar en aquesta situació, pues podreu veure en un directe de Facebook i Instagram com un celador o un membre de Junta fa la seva activitat. Anem pujant des del dimarts de què serà la manualitat, de què es tractarà i el material que es necessita, perquè sí que és material que es puga tindre per casa, però si alguna persona no té ese material, hem donat també altres solucions, però si no té ese material, pues aprofitant el millor que tinga cara a comprar, pues a lo millor pot podria agafar alguna cosa, però ja t'he dit que està tot pensat per a materials que els xiquets puguen tindre per casa.
Perfecte. I també, bé, com esteu agermanats amb les Puríssimeres de Villarreal i Lluïsos de Villarreal, també haveu parlat en ells, no?, per aquestes manualitats.
Sí, nosaltres, bueno, clar, nosaltres vam llançar aquesta iniciativa, però vam creure convenient que no sols els xiquets de la nostra congregació estan afectats, no?, sinó tot el poble i tots els pobles. Ja que estem agermanats en ells, ho van comentar, ells em van dir que sense ningun problema que us ho farien saber als seus menús de les congregacions, així com també ho farem visible per a tot el nostre poble a nivell de parròquia. Tot el que vulga està convidat a connectar-se a aquest directe i que el seu xiquet se desemboire un poquet, no?, que tinga una activitat així un poquet diferent a la que puga estar fent en casa. Ja sí que sabem que tenen molta feina de classe, però bueno, és un ratet que també li tindrà bé a ells i als pares per a desconnectar.
Clar, recordem el nom de les vostres xarxes socials, d'acord?
Som en Facebook i Instagram, Lluïsos Almassora. Lluïsos amb dièresis, però ens en trobareu en seguida. Ens demaneu sol·licitud d'amistat, perquè sí que ho tenim tancat, però en seguida vos acceptarem perquè ho estem mirant diàriament i allí podreu trobar-nos.
I a Facebook?
Lluïsos Almassora també.
Val, perfecte. Però que ho tinguen tots i a partir de demà ja saben que els xiquets es tenen que connectar a les redes socials per fer manualitats si volen passar una bona estona. Pues moltes gràcies, Elena, per haver participat i haver contat aquesta iniciativa. Adeu, gràcies.
Adeu, gràcies.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
Fundació Caixa Rural Villarreal llança una iniciativa amb el recolzament de l'Ajuntament de Villarreal per aportar la compra d'aliments de primera necessitat a les persones amb més d'un 65% de discapacitat, així com als majors de 65 anys. Podràs escollir entre més d'una vintena de lots d'aliments i productes de primera necessitat de diferents comerços de Villarreal i els portarem al teu domicili. Fes les teues comandes a vilatenda.com. Fundació Caixa Rural Villarreal llança unes ajudes per a millorar la presència digital de les entitats socials sense ànim de lucre de Villarreal. Com podeu optar a la subvenció? Omplint el formulari que trobareu al web www.fundaciocaixarural.org fins el 10 d'abril.
I ara també se n'anem a nivell nacional i anem a parlar amb Joan Baldoví, diputat nacional per Compromís. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Encantat de tornar a estar amb vosaltres una setmana més.
Joan, volen presentar una esmena. Una esmena per eliminar el tope del 20% que tenen els ajuntaments als bancs, no?
Sí, nosaltres entenem que hi ha tota una sèrie de recursos immobilitzats en els bancs i que estan a l'abast de l'administració més pròxima, la que millor coneix els problemes. I, per tant, nosaltres diem que no fiquem aquest tope i que aquests diners, evidentment, es puguin gastar d'una banda en ajudar en l'emergència sanitària i social que tenim en aquests moments. Però quan tota aquesta emergència vagi remitint, tindrem una altra emergència, que és l'emergència econòmica. I ahí els ajuntaments poden tindre un paper decisiu a l'hora de poder generar ocupació, a l'hora de poder ajudar els autònoms i les xicotetes empreses de cada poble i, a més, fer-ho des de la proximitat i des del coneixement. Jo crec que és una postura absolutament raonable, una postura, a més, que compartís la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i jo crec que és absolutament raonable que es puga llevar aquest tope.
Altra cosa que també deien era que tingueren en este moment en el que està la ciutadania tan desconcertada, que pogueren fer una tramitació clara, fàcil i ràpida de les ajudes, per exemple, dels lloguers, dels autònoms.
Sí, jo he parlat perquè jo provinc d'aquest món, jo vaig treballar 6 anys en una assessoria d'empreses, una gestoria, i sé que lo important que és ara que totes aquestes ajudes que hem aprovat en el Congrés, que la gent pugui tindre accés d'una manera ràpida, perquè hi ha molts autònoms que han deixat d'ingressar de repent la major part dels seus ingressos i, en canvi, han hagut de fer pagos durant aquest mes, entre ells la quota. I entenem que ha de ser també clara. És a dir, hi ha molta gent que ara mateix no pot anar físicament a les gestories i que ho ha de fer telefònicament. Per tant, en la mesura de lo possible, intentar ajudar a tota aquesta gent perquè pugui accedir a aquestes ajudes, que són absolutament raonables i necessàries, que pugui accedir d'una manera ràpida, però també d'una manera fàcil, facilitar en la mesura de lo possible tot això. I ja sé que estem improvisant tots en la vida quotidiana, en casa, perquè això no ho havíem viscut mai, i estan improvisant, evidentment, els ajuntaments, el govern valencià i el govern d'Espanya. I estem aprenent, però en la mesura del possible, a aquells que volem contribuir a ajudar, el que demanem és això.
Quan vostè diu que la patronal en este moment té una postura totalment indecent, és perquè, bueno, està culpant el govern dels datos de paros, no?
És que, a mi, veure, jo, que no sóc del govern, puc entendre perfectament que el govern el que està fent és intentar salvar el major número de vides possibles. I quan alguns estan intentant ficar aquest dilema entre salut i economia, jo crec que no n'hi ha un dilema. Vull dir, si la gent no està sana, la economia se'n ressentirà. I el que hem de fer és arribar a eixir el més pront possible d'aquesta situació. I està comprovat ja en Xina, en Corea, en Itàlia, ho estem veient en una setmana de retard, que l'única manera és el confinament. I jo poso un exemple de la meva família. Jo tinc dos filles que són professores d'institut. Estan treballant en casa, les dos. I els dos marits estaven eixint tots els dies a un polígon industrial i l'altre a una obra a treballar sense les mesures de seguretat. No té cap sentit que unes persones estiguin confinades a casa i que les altres es puguen infectar. Per tant, jo crec que la mesura que ha pres el govern és raonable, és una mesura que nosaltres ja vam demanar el dimecres passat en el ple del Congrés, i em pareix això indecent que alguns tiren la culpa al govern d'aquesta situació absolutament imprevisible, quan evidentment la culpa és d'un bitxet que es diu coronavirus i que mata moltes persones, com ho estem veient tots els dies, al voltant de vora 1.000 persones només en un dia, avui.
De fet, el confinament està funcionant. Hi ha dos dies consecutius i hi ha una lleugera baixada de casos nous.
Efectivament. El que seria el nostre territori, el territori valencià, com el territori espanyol, s'està demostrant que aquesta mesura funciona. I després, pues, a poc, evidentment, hi haurà sectors productius que podrem anar alliberant d'aquest confinament. I, escolta, jo dic, sense salut l'economia no pot anar i no es podem exposar a que això vagi a més i al final tots acabem fent el que hem fet així. Vull dir que al final tots aquests xulos, aquests mandataris xulos del món, com Boris Johnson, com Trump, com Bolsonaro, ara estan fent allò que nosaltres hem fet amb més antelació. Per tant, me va aparèixer un tuit molt i molt desafortunat per part de la patronal.
En aquest cas, jo crec que van reaccionar d'aquesta manera perquè igual estaven un poc desconcertats perquè la mesura, com que, per lo menos, si la província de Castelló no la veien massa clara, és a dir, esforç, no podien parar-les d'avui per demà, doncs van demanar temps, no?
Sí, evidentment. Jo això ho puc entendre. Jo, hombre, ja tinc una edat Jo vaig treballar també en una indústria del plàstic, quan era molt jovenet, uh-huh. I no podien parar les màquines, no podien parar d'ara per ara. Eren màquines que s'havien de calfar o bé que s'havien de gelar a poc i treure tot el material. En el cas de la indústria taulellera de Castelló, era evident que fins i tot no es poden parar absolutament. Però jo crec que tots estem aprenent i tots estem rectificant sobre la marxa dels nostres errors. I jo crec que el que s'ha de fer és, quan hi ha un error, dir-lo, senyalar-lo, però en ganes de contribuir, en ganes d'aportar, en ganes de solucionar, i jo crec que això ha de ser la nostra actitud. Temps hi haurà per a criticar els encerts, els errors que pugui haver tingut este govern. Però jo crec que ara és el moment de apretar tots, d'anar tots junts, guanyar esta batalla, i després, ja quan tinguem la vida normal, ja podrem aprendre dels errors i assenyalar aquests errors i a qui els ha comès.
Sí, però la ciutadania ho tenim clar, tenim claríssim, estem respectant, confinem, però la sensació que tenim és que els polítics això no ho estan respectant i que diuen que no hi ha diàleg, per part de la dreta diuen que no hi ha diàleg i que el govern no els fa partícips de les decisions que està prenent. Per lo tant, ahir és on la ciutadania percibís i s'agarra com que si estigueren en garratges polítics, quan en realitat l'enemic és el virus.
Efectivament. L'enemic avui no podem ser els diferents partits. Hi ha un enemic molt més gran. I sí que jo dono una part de raó i he fet un retret en declaracions públiques al govern. És a dir, jo entenc que estem improvisant i hem de prendre decisions ràpidament. Vull dir, és que hem sigut alcaldes, moltes vegades davant de situacions imprevistes has de prendre decisions ràpides. Però el govern no ha d'oblidar que no té una majoria, que totes les decisions que pren han de ser refrendades en el Congrés dels Diputats, i jo crec que la unitat i la lleialtat que alguns volem dur a terme, aquesta unitat, aquesta lleialtat es cimenta en la confiança. I probablement no estaria de més que abans es consultara en tots aquells que després anem a votar a favor. Nosaltres ho hem votat tot a favor. Però està bé que també ens deixen la possibilitat d'aportar, perquè a vegades allò que alguns diem fa exactament una setmana és el que el president va anunciar justament el cap de setmana. Per tant, jo crec que, insistisc, la lleialtat i la unitat se cimenta sobre la confiança i sobre el que te puguen passar informació i demanar-te opinió d'alguna mesura. I, evidentment, el govern té que prendre la decisió. Clar, faltaria, però ja dic, estaria bé que hi hagués un poc més de fluïdesa i de trasbassament d'informació.
Pues dit queda, Joan Baldoví, diputat nacional. Moltes gràcies per haver entrat i molt bon dia.
Molt bon dia, ja saps que un plaer, com sempre, estar a Vila-real. I si em permets fer un afegitó, jo crec que està molt bé, i a més això és una notícia de la vostra comarca, damunt de tindre esta crisi, vosaltres heu tingut al damunt unes pluges ara altra vegada...
Fortes.
En fi, torrencials. I nosaltres estem demanant que tota aquella gent que ara mateix no pot anar a la seva caseta, a la seva alqueria, al seu hortet, i veure quines esmals, vull dir, estem demanant que en el tema de seguros que els terminis es puguen ampliar, perquè alguns propietaris no podran presentar els parts dels danys que han sofert en termes com, per exemple, el Masora o
Burriana, Oropesa, és a dir, ens hem vist d'una quantitat de platges, de cases inundades a tota la nostra costa,
Efectivament, i el que estem demanant-li ara també al govern és justament que allargui el termini de presentació d'eixos danys per tal de que no prescrivisca i que quan algú presenti els danys que ha tingut a la seva caseta perquè no pot anar ara mateix allí, per tant que no prescriga això i que s'allargui també els terminis de presentació dels danys als segurs.
Pues dit queda. Molt bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia. Adéu, adéu.
Adéu.
agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer premió al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva, distribuido por Agromaestrat, teléfono 964 32 20 41.
Desde Mabres Bosquet 3 queremos informarles que debido a la situación actual seguiremos atendiéndoles como siempre, pero ahora desde casa en el número 638-249-171 o vía WhatsApp al mismo número. Mabres Bosquet 3, tres generaciones a tu servicio, pero ahora quédate en casa. En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
Fundació Caixa Rural Vila-real llança una iniciativa amb el recolzament de l'Ajuntament de Vila-real per aportar la compra d'aliments de primera necessitat a les persones amb més d'un 65% de discapacitat, així com als majors de 65 anys. Podràs escollir entre més d'una vintena de lots d'aliments i productes de primera necessitat de diferents comerços de Vila-real i els portarem al teu domicili. Fes les teues comandes a vilatenda.com. Fundació Caixa Rural Vila-real llança unes ajudes per a millorar la presència digital de les entitats socials sense ànim de lucre de Vila-real. Com podeu optar a la subvenció? Omplint el formulari que trobareu al web www.fundaciocaixarural.org fins el 10 d'abril.
També des de les Corts Valencianes tenim a la seva vicepresidenta, Maria José Salvador. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Mire, algo que els preocupa als ciutadans és quina activitat hi ha en aquest moment en el Parlament, és a dir, quina activitat parlamentària tenen vostès en aquest moment en les Corts Valencianes?
Bé, doncs, pues, de moment, en el marc de l'estat d'alarma, la democràcia no pot aturar-se i, per tant, ha de continuar funcionant. I per això, quan es va acordar, en el dia que es va acordar l'estat d'alarma, suspendre l'activitat parlamentària, el període, el que s'anomena període de sessions, van quedar suspesos els plenaus ordinaris, la celebració de comissions ordinàries, però s'ha articulat el que s'anomena la Diputació Permanent, on hi ha una representació mínima de cada grup parlamentari, que són sis en el marc de les Corts Valencianes, que està activa en el moment en el que algú faça una petició per a que se puga convocar aquesta diputació permanent. Per una altra banda, el registre de les Corts, que és registre telemàtic, està activat i, per tant, els grups poden presentar iniciatives a través del registre telemàtic, pues, per a continuar també la tasca de seguiment i de control i de fiscalització del govern, que és una de les tasques que i de les responsabilitats que tenen els diputats, en aquest cas especialment des de l'oposició, en l'arc parlamentari. I per una altra banda, com a vicepresidenta primera de les Corts, forma part de la mesa de les Corts, que s'està celebrant telemàticament cada dimarts, per tal d'anar prenent decisions, perquè la veritat és que la realitat és molt canviant. En aquests moments, en el marc de l'estat d'alarma, tenim habilitada la Diputació Permanent, el dimarts que ve tenim mesa per a tramitar les iniciatives que n'hi ha gent damunt de la taula. I per una altra banda, pues, també començar a plantejar la convocatòria d'una junta de síndics, que són els portavos dels grups parlamentaris, per tal de fixar una